Molt bon dia, Sabadell. Són les 8.
Notícies Matí, amb Mireia Sanz.
Radical a la plaça del Gas, on les obres que està fent l'Ajuntament han eliminat els rastres de l'antic Museu del Gas per poder començar en breu les obres d'adequació d'aquesta infraestructura per fer-hi el nou museu de la ciutat. De fet, ara el juliol farà un any que l'administració local va comprar l'edifici per valor de 3.185.000 euros. L'equipament portava 6 anys tancat i ara s'estan fent algunes actuacions i comprovacions per poder posar a punt l'immoble que portava, com dèiem, 6 anys tancat. De moment s'ha pintat la façana i s'ha retirat el rètol que feia referència a l'antiga funció de l'edifici. És un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dijous 19 de juny que compartim amb la Rocío García al control tècnic.
Titulars.
El president del BBVA, Carlos Torres, no descarta portar la decisió del Consell de Ministres a la justícia en funció del que digui el govern espanyol sobre l'OPA del BBVA contra Banc Sabadell. En una entrevista a Onda Cero, Torres apunta que l'executiu només pot mantenir o suavitzar les condicions imposades per la Comissió Nacional del Mercat i la Competència. I Sabadell és la sisena ciutat de mida mitjana de l'Estat en el disseny urbà per la salut i el benestar dels seus habitants. Ho diu l'informe de l'IS Global, que apunta que la ciutat aprova amb 5,82 punts. Està molt ben posicionada pel que fa al disseny urbà i a l'accés als espais verds, però té mals índexs de qualitat de l'aire o en la categoria del transport públic. Federica Montana és investigadora de l'Institut.
A implementar esta Nature Based Solution, poner más verde, también a, bueno, es un poco todo relacionado, también usar más transporte público, menos vehicle, podría bajar la cosa.
El llistat global i altres ciutats vallesanes com ara Sant Cugat, Terrassa, Rubió, Cerdanyola. A més, us donarem tots els detalls de l'Ou com balla, que es farà aquest migdia a les 12 a l'església de Sant Fèlix per celebrar l'arribada del Corpus. Cultura, concert avui a les 8 al principal per estrenar el Festival Internacional de Música de Sabadell amb Josep Maria Almirón tocant Strauss. I en esports, el Sabadell treballa per lligar el més aviat possible el nou entrenador per la temporada que ve. El nom que més sona és el de Ferran Costa, però a les travesses també hi ha homes com Miguel Álvarez o Dani Vidal. Ho repassarem en el temps pels esports i també escoltarem a l'exentrenador David Movilla, que ahir va ser a Ràdio Sabadell.
Notícies Matí. Els serveis.
Que encetem amb la previsió meteorològica que, com cada matí, ens acosta el Lluís Mi Pérez. Lluís Mi, bon dia.
Bon dia. Una altra jornada de molta calor, de molta xafogor i d'absència de pluja gairebé total. Només aquest matí amb alguns núvols a l'Ebre i aquesta tarda d'altres que creixeran a les muntanyes de l'Alt Pirineu, també del Prepirineu, o sobretot algunes tempestes ja més desfetes que arribaran per les comarques de Ponent, amb alguna gotellada, sobretot alguna ventada sorpresiva i sobtada que tindrem a darrera hora del dia. Ja aquesta propera matinada, molts més núvols i això farà que la propera nit també sigui francament càlida a tot el país. Us seguirem a la xarxa.
I com estan les carreteres a aquesta hora? Carla Buigas, des del RAC, bon dia.
Bon dia. Retencions als accessos de Barcelona per l'ús de la Trinitat. Són 3 quilòmetres d'embús a la C58 des de Montcada, també 2 quilòmetres de la B20 al pont de Santa Coloma i afectacions de sortida des de la Ronda Litoral. També el Baix Llobregat, afectacions a l'enllaç entre l'autovia 2 i la B23 amb lentitud des de Sant Andreu de la Barca i des de Molins. També la C32 de Gavà fins a Sant Boi i al Vallès es formen 6 quilòmetres de densitat a la C58 entre Terrassa i Sabadell. També hi ha afectacions al punt de Ripollet cap a la P7 i a la mateixa P7 de Cerdanyola fins a Barberà en sentit nord. També les rondes de Barcelona, cues a les dues vies en sentit Llobregat i també de la zona franca fins a Montjuïc en sentit Besòs. És tot des del RAC. Bon dia.
Comencem. Qualsevol rastre del que va ser l'antic Museu del Gas ha desaparegut. L'Ajuntament, que va comprar l'edifici fa un any per gairebé 3.200.000 euros, va iniciar fa algunes setmanes diverses actuacions per posar a punt l'immoble que portava 6 anys tancat. En els últims dies, els operaris han pintat la façana i han retirat el rètol que feia referència als antics propietaris. La companyia Naturgy, Núria García.
Ja és un fet. Les empremtes del que en el seu dia va ser el Museu del Gas de Sabadell s'han esborrat del tot. Els operaris, que des de feia dies treballaven a l'interior de l'edifici de la plaça del gas per condicionar-lo, han tret aquesta setmana el rètol que l'identificava de la façana. És la prova definitiva que el projecte per redefinir l'equipament, en desús des de feia 6 anys, va en la bona direcció. Tot i que no s'ha explicat detalladament en què consistirà exactament el projecte museístic que hi ha d'anar, des de l'anunci de la compra de l'edifici, el govern municipal n'ha donat algunes pistes. L'immoble es convertirà en la futura seu de l'actual Museu d'Història, ara ubicat al carrer Sant Antoni. Alhora, acollirà la col·lecció de la Fundació Montpalau amb més de 20.000 peces de roba de disseny. De la mateixa manera, el nou museu formarà part del projecte Sabadell Centre de Cultura, que també comptarà amb la Casa Grau i l'edifici annex com a equipaments i que es rehabilitaran gràcies a un acord signat amb la Fundació Banc Sabadell, que també hi traslladarà part del seu fons artístic. En breu, hauríem de tenir més informació del que acabarà sent aquest gran complex cultural ubicat a la plaça del Gas, tal com ha indicat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, durant l'acte de mig mandat que va organitzar el Sabadell Cercle d'Entitats. Uns detalls que es podrien conèixer abans no arribi l'aturada estiuenca.
Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
I seguim endavant al Notícies Matí d'avui, explicant-vos un nou capítol en el serial de l'OPA del BBVA contra Banc Sabadell. Després que dimarts el BES es trobés amb els accionistes per dir-hi la seva, aquest dimecres n'ha parlat el president del gegant financer basc, Carlos Torres, en una entrevista a Onda Cero, on no ha descartat anar als tribunals en funció de la determinació que prengui el Consell de Ministres. Així, Torres ha assegurat que el govern només pot mantenir o suavitzar les condicions imposades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. A més, ha criticat que el Sabadell es plantegi vendre el TSB a la filial britànica de Banc Sabadell enmig d'aquesta OPA. Sobre la possibilitat de retirar l'oferta, Torres ha descartat contemplar aquest escenari perquè, diu, aniria en contra de l'interès general per Catalunya, Espanya i per Europa. El president del BBVA ha coincidit també amb el president de Banc Sabadell, Josep Oliu, i ha assegurat que el govern espanyol es pronunciarà sobre l'operació el pròxim dimarts 24 de juny. El límit que té per fer-ho acaba el divendres, dia 27 de juny. I no deixem la plana econòmica quan passen 7 minuts del punt de les 8 del matí. El 12è Fòrum de Tecnologia i Innovació ha posat el focus en la salut. Una 80 d'empreses dedicades a aquest sector s'han aplegat a Can Roqueta per tractar els reptes de futur i les inquietuds del moment a través de ponències, entrevistes ràpides i espais de networking. La Júlia Ramon hi ha estat i ens apropa un testimoni en primera persona.
Una d'elles és Taylor Surgery, un spin-off del Taulín carregada de fer kits personalitzats per a les persones que s'han de sotmetre a una cirurgia ortopèdica. A trets generals s'encarreguen de fer un disseny a mida per a la corresponent pròtesi en lloc de posar-hi les talles estàndard i això aporta un valor afegit al tractament del pacient. El CEO de Taylor Surgery, Joan Amat, assegura que la tecnologia de la salut ha arribat per quedar-se.
Cada any anem duplicant les ventes. Crec que és una tendència de mercat. O sigui, cada cop tota la salut va més cap a la personalització, però hi ha tema fàrmacs, tot el tipus de salut va cap a la personalització.
I, de fet, jornades com les d'avui ajuden a poder augmentar el potencial d'aquest sector que enguany ha centrat el Fòrum de Tecnologia i Innovació a Can Roqueta.
I hi ha hagut debats molt interessants d'aquesta transferència de coneixement, no?, o diferència entre el coneixement científic i el coneixement d'empresa, que a vegades no acaben d'encaixar, no?, i és aquí el punt d'unió aquest on està l'interessant, no?, d'aquest tipus d'empreses.
En total, en les 11 edicions anteriors han passat un total de 525 empreses i prop de 200 professionals.
Anem a d'altres qüestions fora de Sabadell i la comarca. El cas Cerdán continua cuejant amb una nova víctima política. El fins ara número 2 del Partit Socialista de Navarra, Ramon Alcorriz, ha presentat la dimissió de tots els càrrecs del partit el mateix dia que ha transcendit que Santos Cerdán posseïa el 45% d'una empresa en clau del cas Coldo, Servinavar, de la qual havia treballat la parella d'Alcorriz. A més, la Guàrdia Civil ha sol·licitat al jutge del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, un permís per poder investigar els comptes bancaris del fins a la setmana passada, secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, esquitxat per la trama de presumpta corrupció del cas Coldo i que fins ara era diputat i, per tant, estava forat. El cos de seguretat sol·licita al magistrat que ordeni a diverses entitats bancàries i també a l'agència tributària que facilitin les dades de l'ex número 3 del partit de Pedro Sánchez. D'altra banda, i encara en clau d'aquesta trama de corrupció, el PP ha portat el cas Cerdán i el processament del fiscal general de l'Estat al Parlament Europeu en un debat sobre el dret a l'Estat espanyol. Més coses, Red Eléctrica acusa les empreses privades privades de no facilitar totes les dades per esbrinar les causes de l'apagada de finals d'abril. La presidenta Beatriz Corredor ha culpat a les companyies elèctriques i ha assegurat que si haguessin complert amb les seves obligacions, és a dir, si haguessin absorbit l'atenció necessària de la xarxa, no hi hauria hagut una apagada de grans dimensions, tal com va passar el 28 d'abril. I Donald Trump no ha descartat aquest dimecres atacar l'Iran en una nova escalada de l'atenció a l'Orient Mitjà, alimentada pels bombardejos que el règim dels ayatolàs i el govern d'Israel intercanvien des de fa diversos dies. Pot ser que ataqui o pot ser que no. Ningú sap el que faré, ha assegurat Trump en resposta a les preguntes dels periodistes. També ha dit que el govern d'Ali Khamenei s'ha posat en contacte amb la Casa Blanca en el context de les negociacions per determinar quin programa nuclear ha de tenir l'Iran. Trump també ha afegit, però, que potser és massa tard, per bé que admès que hi ha una gran diferència entre ara i fa una setmana pel que fa a la postura del país àrab. I tornem a casa nostra. El Tribunal Constitucional ha anul·lat l'acord de la Mesa d'Edat del Parlament de Catalunya del 10 de juny de 2024, que va permetre els vots delegats de Carles Puigdemont i Lluís Puig en el ple de Constitució de la 15a legislatura de la Cambra Catalana. Els vots, que no van ser determinants per conformar el nou poder legislatiu, ja havien estat anul·lats en una sentència prèvia feta pública a mitjans de març d'aquell any. Aquell posicionament responia al recurs d'una 15a de diputats del Partit Popular, per bé que la decisió de l'àrbitre de la Carta Magna no va tenir efectes pràctics. En aquest cas, la impugnació de l'acord de la Mesa d'Edat l'havia fet el grup parlamentari de Vox i el Tribunal Constitucional també li ha donat la raó. I d'altra banda, el Ministeri de Sanitat destinarà 229 milions d'euros a reforçar els serveis autonòmics d'atenció primària, salut mental i de prevenció del suïcidi. Ho ha anunciat la ministra Mònica García a la reunió extraordinària del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. 172,4 milions seran per al Pla d'Atenció Primària i Comunitària 2025-2027 per enfortir el primer nivell assistencial i fer-lo més accessible, resolutiu i atractiu pels professionals. El 50% del crèdit es reparteix per criteris poblacionals i l'altra meitat es condiciona al compliment de compromisos. 39 milions es destinaran al Pla d'Acció de Salut Mental per reforçar recursos humans i desenvolupar alternatives a la institucionalització. I seguim endavant al Notícies Matí de Ràdio Sabadell quan falten 3 minuts per arribar al punt de 8:45 del matí. Sabadell ocupa la 6a posició dins de les ciutats de mida mitjana de tot l'estat, segons el seu disseny urbà, per la salut i el benestar dels seus habitants. A escala europea, Sabadell tanca el top 20 de les ciutats de la seva dimensió, entre 200.000 i 500.000 habitants, i se situa a la posició 102 del rànquing total. Aquest estudi ha analitzat 907 ciutats europees i ha estat elaborat per l'Institut de Salut Global, l'IS Global. El Pere Gallifa ha analitzat l'informe.
La puntuació de Sabadell és un aprovat que frega el B, 5,82 punts. S'extreu a partir de 13 indicadors dividits en 4 grans àrees: disseny urbà, accés a espais verds, medi ambient i transport. El millor bloc per a Sabadell és en disseny urbà. Frega el 10 en la compacitat, un concepte semblant a la densitat de població, ja que no és ni una ciutat molt densa ni massa dispersa, com detalla la investigadora Federica Montana.
És una ciutat molt densa, y demasiado densa, que no tiene espacio por igual espacios verdes o área comunes, áreas públicas. Y por otro lado, una ciudad con menos de 45 y es una ciudad que es mucho dispersiva, no tiene mucha sociabilidad, o sea, la gente igual coge coche, no camina, no pasea, no habla con los vecinos, ¿sabes?
També destaquen el desenvolupament de mitjana altura, ja que la majoria dels edificis tenen menys de 5 o 6 plantes, però suspèn en permeabilitat, és a dir, que hi ha massa superfície de la ciutat construïda amb ciment o asfalt. Pel que fa a l'accés als espais verds, Sabadell treu un notable l'accés a grans àrees, ja que 3 de cada 4 sabadellencs hi tenen accés en un radi de 2 quilòmetres del seu domicili. Aprova en l'accés universal als espais verds, ja que poc més de la meitat dels habitants hi poden accedir a 300 metres del seu domicili, i suspèn clarament en verdor circumdant. Menys d'un 30% dels sabadellencs viu en una zona que compleix els valors objectiu de vegetació. Els resultats més baixos són els índexs de qualitat de l'aire. El pitjor indicador de tots, 1,91 punts, és el que analitza les partícules de diòxid de nitrogen. Tampoc aprovem en l'anàlisi de les partícules en suspensió. El resultat de l'efecte d'illes de calor, però, és prou bo. Són 0,46 punts en una escala que va del menys 8 al 7.
Que no está bien, pero se tiene que tener en cuenta que en todo este estudio lo máximo que ha alcanzado una ciudad es 6 punto algo. Así que vale decir que ninguna ciudad es bien, porque hay mucho margen de mejora, pero que hay mucha ciudad peor.
Finalment, Sabadell tampoc aprova en la categoria de transport. El 56% de la població té una parada d'autobús a 300 metres de casa, cosa que està bé, la resta, però, més lluny. I només hi ha un 13% d'infraestructures per caminar i un 6,79% d'infraestructura ciclista.
Cycle, Sabadell tiene 6,7% y la media de las ciudades que está en este clúster es 4%. Así que está más alta de las otras, diría, sí. Y por la caminar está más baja, porque tiene 13, el nivel medio es 27.
Al llistat global hi ha altres ciutats vallesanes i Sabadell està millor que totes elles. Sant Cugat es troba just per sota de la nostra ciutat, a la posició 103, Terrassa a la 575, Rubí a la 676 i Cerdanyola a la 715.
Notícies matí.
Canviem radicalment de registre. El pati de l'església de Sant Fèlix torna a ser l'escenari a partir d'aquest migdia del tradicional Ou com Ball, l'acte folclòric que anuncia l'arribada del Corpus, una festivitat que se celebra habitualment el dijous següent de la segona Pasqua i que venera l'últim sopar de Jesús amb els 12 apòstols. Xavier Ferrés és mossèn de Sant Fèlix.
Perquè dijous, per recordar el Sant Sopar, que es va fer el Dijous Sant, vale? I així com el Dijous Sant té un ressò doncs, que hi ha d'inici de la Setmana Santa, es busca un altre dia per fer una festa doncs, més festiva, centrada només i exclusivament en l'Eucaristia.
L'ou com balla té el seu origen a Itàlia, però s'acaba exportant també a Catalunya, on la catedral de Barcelona hi havia molta tradició de fer-lo. Des de fa 5 anys, però, la parròquia de Sant Fèlix ha recuperat aquest acte que simbolitza l'Eucaristia per celebrar la festivitat del Corpus, que Sabadell s'allargarà fins diumenge.
Sobre aquest calze, que és la font, s'aixeca no una forma, sinó un ou de color blanc que dona voltes per sobre d'aquest calze, no? Que està elevat sobre el calze, no? I simbolitza això, el pa que es mostra i la copa del calze. És una forma popular, folklòrica, si tu vols, de recordar-nos l'Eucaristia.
L'ou com balla, que la parròquia va recuperar fa 5 anys, es podrà veure, com dèiem, fins al pròxim diumenge al pati de Sant Fèlix. Ballarà fins després de la missa, prevista per les 6 de la tarda, i la processó posterior. Al matí també es faran les tradicionals catifes de flors que es podran contemplar a l'entorn de l'església de Sant Fèlix. Fem alguns apunts de Sabadell i la comarca. L'Astruc acull aquest divendres un assaig obert de l'espectacle Jovent. És una proposta de la companyia Mambo Project que dona veu a les experiències vitals de joves per reflexionar sobre la transició cap a l'edat adulta. L'obra parteix de testimonis reals de joves per plantejar preguntes sobre el futur i les expectatives socials associades a l'arribada a la majoria d'edat. Mitjançant un joc dramatúrgic innovador, aquests relats són interpretats per persones de la tercera edat, creant un mirall intergeneracional que connecta passat i futur, memòria i projecció. La proposta es farà divendres a les 8 del vespre i després hi haurà una trobada amb l'equip artístic de l'obra. I prop de 16.000 alumnes han participat d'algunes de les activitats d'educació ambiental organitzades pel Consorci per la gestió de residus del Vallès Occidental aquest curs. Entre les activitats amb més èxit hi ha la visita al Centre de Tractament de Residus del Vallès, els tallers de compostatge escolar i l'activitat La Ciutat dels Residus, adreçada als més petits. De cara al curs 2025-2026, el Consorci incorporarà algunes novetats a la seva oferta educativa, com ara una activitat relacionada amb els contenidors intel·ligents, adreçada especialment als municipis que adopten aquest nou model de recollida d'escombraries. Les inscripcions per al curs 2025-2026 s'obriran el 25 de juny i es podran fer a través del web del Consorci fins al 25 de setembre. Més coses, marxem de Festa Major.
I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu.
Els veïns dels Marinals tenen ganes de festa i enguany han preparat un programa ple de novetats. Després de 2 anys de sequera, en aquest barri també torna la Festa de l'Escuma, però a més hi haurà un nou inflable. Ho ha explicat aquesta emissora Sergio Ortega, vicepresident de l'Associació de Veïns dels Marinals.
Bueno, continuarem amb un inflable aquàtic, que això és una novetat també, perquè mai l'hem pogut gaudir aquí al barri. I esperem que els nanos doncs, ho passin molt bé i gaudeixin, no? A més que farà calor, doncs esperem que estiguin passant-s'ho bé.
Una de les novetats és que dissabte al matí hi haurà unes jornades de futbol al Pavelló Oest, inaugurat aquest octubre. Rafael Mata, el president de l'Associació Veïnal, ha aprofitat per ressaltar la gran activitat que acull aquest nou equipament tan reivindicat.
Es fan activitats pels veïns, fan zumba, fan activitats. que poden gaudir tots els veïns. I aquest any, com a novetat, farem aquests tornejos, perquè n'hi ha pels nens tant dissabte com diumenge. Dissabte organitza Fauna Nou Escorial, diumenge organitza Marina Pou. L'esport sempre, igual que comencem amb la petanca, continuem amb l'esport.
Major sense dinar popular, diumenge, en aquest cas, serà una paella per unes 100 persones. De moment, podeu consultar el programa complet a la pàgina web de Ràdio Sabadell. 10 minuts per arribar al punt de 8:45 del matí. Anem als esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La prioritat al centre d'esports és tenir aviat lligat l'entrenador de la temporada que ve. A l'espera de completar el procés de selecció, Ferran Costa és el nom que sona amb més força. Però no és l'únic, Sergi Parc.
A les travesses també hi són homes com Miguel Álvarez, que viuria la seva segona etapa a la Nova Creu Alta, o Dani Vidal, tècnic fins fa uns mesos del Nàstic, tot plegat després de confirmar-se la no continuïtat de David Movilla. El de Baracaldo, en una extensa entrevista al Motel Suís, ha afirmat que sense la seva mà dura no s'hauria ascendit a Primera Federació.
El mérito ascender es de estos jugadores. Ningún entrenador con malos jugadores consigue logros de esta índole, pero lo que sí considero es que y tengo la conciencia tranquila, es que ejerció el liderazgo que este equipo necesitaba en estas circunstancias para acabar en esta categoría. Porque ejerciendo otro tipo de liderazgo, posiblemente hubiese sido más cómodo, pero el sábado no estaría ahora en Primera Red.
El basc ha negat una mala relació generalitzada amb la plantilla i fins i tot ha elogiat el compromís i l'actitud de l'equip. Sí que admet, però, episodis tensos, com el que es va viure abans del partit a Olot en la xerrada prèvia.
Lo más fácil para un entrenador es estar de jauja, de risas, de buen rollo con todo el mundo. Pero a veces un entrenador tiene que tomar decisiones y asumir ciertas responsabilidades y decir ciertas cosas que evidentemente incomodan. Y lo que siempre me pregunto es qué necesita este equipo de mí, y lo que he tratado es de llevar el equipo a la energía y al nivel de conexión adecuado para generar el estado mental y emocional para optimizar su rendimiento. Y volvería a hacer ya no solo por los resultados, sino por el rendimiento que ha tenido y la evolución.
En las próximas horas se espera que el club anunciï el tècnic de la temporada 2025-2026.
Canviem de qüestió. En bàsquet, els dos màxims representants femenins de la ciutat tindran nou entrenador la pròxima temporada. El Natació Sabadell ha decidit canviar d'entrenador amb l'entrada de Carles Garballo per Prep Aijón. Les nedadores venen d'acabar sisenes al seu grup de primera catalana i el director tècnic de la secció, Israel Esteve, espera fer un pas més per poder optar a l'ascens a Copa, en aquest cas que estem parlant en concret d'aquesta situació dels dos màxims representants femenins de la ciutat en bàsquet, que tindran, com dèiem, nous responsables la temporada vinent. Comencem escoltant el director tècnic de la secció, Israel Esteve, que espera fer un pas més per optar a l'ascens a Copa.
Crec que el Pep ha fet una molt bona feina, ha fet el treball que tocava i, bueno, a vegades el que diem, no? Petits detalls fan que alguna lesió, algun sotrec, fa que dos o tres partits claus els puguis perdre i això et treuen potser de la lluita. Potser esperàvem una mica més de que arribés a estar final a 4 per afrontar Copa, però el mateix, competir a Primera Catalana l'any que ve i a veure fins on són capaços d'arribar.
A Primera Catalana també competirà en guany el Sant Nicolau després de pujar des de segona. L'entrenador de l'ascens, Marc Torres, ha optat per centrar-se en el rol de coordinador i el nou inquilí la banqueta és Germán Simón, aquí sentim.
Ja estem en el procés d'acabar de confeccionar la plantilla. Jo vaig entrar bastant tard, o sigui, fa dues setmanes que estic portant l'equip. Llavors estem acabant de decidir els moviments que poden haver-hi, però bueno, al final la idea és un equip que ha pujat. La plantilla no s'ha de tocar massa.
Simón ve d'entrenar les últimes temporades al Prat, a Supercopa i a Copa Catalunya. I per no perdre el costum, la Natació Sabadell de Futbol Sala ha confirmat una renovació més per al seu equip masculí. Un altre dels joves, Blai Vargas, també continuarà les files nedadores. La temporada passada, la de la seva estrena amb l'equip a segona B, no va poder debutar per una greu lesió al genoll. En total, el club ha anunciat 11 renovacions per afrontar un nou curs a la categoria de bronze. I en ciclisme, David de la Cruz s'ha allunyat definitivament dels favorits al Tour de Suïssa. En la quarta etapa, el sabadellenc va entrar a la meta més de 15 minuts del guanyador de la jornada, el portuguès João Almeida, en final a Piuro. A la general, el ciclista del Q36.5 ocupa el lloc 42, mentre que el francès Romain Grégoire es manté un dia més com a líder.
Posa't al dia al Notícies Matí. Cada dia de 8 a 10 del matí a Ràdio Sabadell.
I el teatre principal és l'escenari aquest vespre del concert Richard Strauss o La recerca de l'absolut. Una cita que estrena al Festival Internacional de Música de Joventuts Musicals, el pianista Josep Maria Almirón tocarà la sonata en si menor d'Strauss, una de les més conegudes del compositor alemany, Helena Molist.
El recital d'aquest vespre a Sabadell vol ser un homenatge per a Richard Strauss, compositor alemany, que al segle XIX va escriure peces tan conegudes com el Danubi Blau. Aquí a Sabadell podrem escoltar aquesta sonata en si menor que el pianista Josep Maria Almirón interpretarà amb tota la delicadesa del món. En una entrevista a Ràdio Sabadell, Almirón ha explicat què podem esperar d'aquesta peça.
És una obra molt, molt apassionada, molt directa, i bé, encara que està com molt influenciada pels romàntics, perquè el seu pare era un trompista molt, molt, molt reconegut i també compositor, i ell era un gran bramsià, no?, el seu pare, i llavors està molt influenciat encara per tot aquest món de Mendelssohn, Schumann, Brahms.
En aquest concert també podrem gaudir d'altres peces, per exemple, del compositor Franz Liszt. Podrem escoltar les dues llegendes, mentre que de Brahms podrem gaudir de l'opus 76, l'opus 116 i l'opus 118.
He fet una selecció d'algunes obres dels últims opus i bé, són obres que són un testament, perquè aquest home ja al final de la seva vida ja era un savi, i encara que siguin formes molt petitones, doncs hi ha tot un món, no?, en cada obra, i llavors he buscat una selecció d'aquestes obres molt, molt petita, perquè els últims opus, els 116, 117, 118, 119, són obres de molta envergadura.
El concert és avui al Teatre Principal a les 8 i encara hi ha entrades disponibles.
I Terra Roja és el nom del poemari de la sabadellenca Cèlia Nolla, una obra que li ha permès quedar finalista del Premi Miquel Ferrer de Poesia de Mont-roig del Camp. El recull de poemes parla del paisatge i de la terra com a eina per explicar les sensacions i els sentiments que marquen a l'autora. De fet, ens aboca a Mont-roig del Camp, on es va criar i on va passar llargs estius de reflexió durant els seus primers anys de vida, que la porten a parlar de la feminitat i de la terra a través del paisatge. Un exercici que ara plasmat en aquest poemari, tal com ha explicat en declaracions als Fils de Ciutat de Ràdio Sabadell.
Observant molt el paisatge és on he trobat també moltes respostes i a partir d'aquí doncs, ho he transformat en paraules i he plasmat el paisatge a dins dels versos. Molta referència a la terra, alhora això et porta a pensar en la feminitat, en el sentit de la vida, en la comunitat, en tot uh-huh. plegat.
Cèlia Nolla presentarà aquest Terra Roja aquest dissabte a les 12 del migdia a la llibreria Malapesa, al centre. L'activitat comptarà també amb un vermut i amb la participació del poeta sabadellenc Xavi Grimau i de Matilde Martínez, l'editora de Godall Edicions. De fet, en declaracions a Ràdio Sabadell, Nolla ha explicat que un dels objectius d'aquesta presentació és poder explicar el procés creatiu d'una obra com aquesta i com s'aconsegueix que un poemari com el seu s'acabi publicant.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'Òpera Sabadell, parlem d'òpera a Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
Notícies en xarxa, edició matí.
Des de cada punt del país on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí.
Música.
Recupera tot allò que t'has perdut o torna a escoltar els teus programes preferits als RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. L'actualitat del dia, protagonistes o continguts exclusius amb la millor música d'autor, la ciència, la cultura, l'esport, l'humor, el que més t'agrada de Ràdio Sabadell, com i quan tu vulguis. Entra a radiosabadell.fm i gaudeix de la teva ràdio d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, a Ràdio Sabadell.
Són 8:45.
Notícies Matí, amb Mireia Sanz.
Radical a la plaça del Gas, on les obres que estan fent l'Ajuntament han eliminat els rastres de l'antic Museu del Gas per poder començar en breu l'adequació d'aquesta infraestructura per fer-hi el nou museu de la ciutat. De fet, ara el juliol farà un any que l'administració local va comprar l'edifici per valor de 3.200.000 euros. L'equipament portava 6 anys tancat i ara s'estan fent algunes actuacions per poder posar a punt l'immoble. De moment s'ha pintat la façana i s'ha retirat el rètol que feia referència a l'antiga funció de l'edifici. És un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dijous 19 de juny, que compartim amb la Rocío García, el control tècnic.
Titulars.
El president del BBVA, Carlos Torres, no descarta portar la decisió del Consell de Ministres a la justícia en funció del que digui el govern espanyol. En una entrevista a Onda Cero, Torres apunta que l'executiu només pot mantenir o suavitzar les condicions imposades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. I Sabadell és la sisena ciutat de mida mitjana de l'Estat en el disseny urbà per la salut i el benestar dels seus habitants. Ho diu l'informe de l'IS Global, que apunta que la ciutat aprova amb 5,82 punts. Està molt ben posicionada en el disseny urbà i en l'accés als espais verds, però té mals índexs de qualitat de l'aire o a la categoria del transport. Frederica Montana, investigadora de l'Institut, apunta de quina manera podrien millorar aquestes dades.
Implementar esta nature-based solution, poner más verde, también a, bueno, es un poco todo relacionado, también usar más transporte público, menos vehicle, podría bajarla también.
El llistat global i altres ciutats vallesanes com ara Sant Cugat, Terrassa, Rubí o Cerdanyola. I avui també us donarem tots els detalls de l'Ou com Balla, que es farà aquest migdia a les 12 a l'església de Sant Fèlix per celebrar l'arribada del Corpus i que s'allargarà fins diumenge. En Cultura, concert avui a les 8 al Principal per estrenar el Festival Internacional de Música de Sabadell amb Josep Maria Almirón tocant Strauss. I en esports, el Sabadell treballa per lligar el més aviat possible el nou entrenador per la temporada que ve. El nom que més sona és el de Ferran Costa, però a les travesses també hi ha homes com Miguel Álvarez o Dani Vidal. Ho repassarem en el temps pels esports i també escoltarem a l'exentrenador David Movilla, que ahir va ser a Ràdio Sabadell.
Notícies Matí. Els serveis.
Planada, serveis, com sempre, molt pendents de la temperatura, de la previsió meteorològica per al dia d'avui. Ens ho explica tot plegat el Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
Bon dia, una altra jornada de molta calor, de molta xafogó i d'absència de pluja gairebé total. Només aquest matí amb alguns núvols a l'Ebre i aquesta tarda d'altres que creixeran a les muntanyes de l'Alt Pirineu, també del Prepirineu, o sobretot algunes tempestes ja més desfetes que arribaran per les comarques de Ponent, amb alguna gotellada, sobretot alguna ventada sorpresiva i sobtada que tindrem a darrera hora del dia. Ja aquesta propera matinada, molts més núvols i això farà que la propera nit també sigui francament càlida a tot el país. Ho seguirem a la xarxa.
Ens fixem ara en l'estat de les carreteres catalanes amb intensitat de trànsit a la C58 a l'alçada de Sabadell i retencions que arriben ja a l'accés a la capital, a la ciutat de Barcelona, tant d'entrada com de sortida d'aquesta autopista del Vallès pel nus de la Trinitat. També complicacions a la circulació a les dues rondes que donen accés a la ciutat de Barcelona, que presenten temps d'intensitat de trànsit en els dos sentits de la marxa, tant en sentit Llobregat com en sentit Besòs, però importants retencions en sentit Besòs, en sentit Llobregat, volíem dir, en aquest cas fins a la zona d'Horta, en aquesta Ronda de Dalt. La Ronda Litoral, molt més complicada que no pas la Ronda de Dalt. Trams de retencions compactes en sentit Besòs i en sentit a Llobregat. Pel que fa al sentit Llobregat, de retencions compactes fins a arribar a la zona de la platja de la Barceloneta. La P7 presenta relativa tranquil·litat aquest matí, tot i que sí que hi ha trams importants d'aturades a la zona de Cerdanyola del Vallès en sentit a Girona i també a l'alçada de Mollet en sentit Tarragona. Però com circulem dins de la ciutat de Sabadell? Anem a la policia municipal, on tenim a la Laura Orenes. Laura, bon dia.
Bon dia. Doncs a hores d'ara registra trànsit dens en diversos punts de la ciutat, tot i que no consten incidències destacables, s'observa una circulació més lenta a la següent via. A l'avinguda Francesc Macià, a la Ronda Ponent i Rambla Ibèria, carretera de Caldes, en sentit d'entrada a la ciutat, Gran Via, amb retencions habituals, a plaça d'Espanya, a l'Hospital de... a l'altura de l'Hospital Taulí en direcció sud, i el tram entre l'Avinguda Bàrbara i el carrer Montcada en direcció nord. Pel que fa al transport públic, els autobusos circulen amb normalitat i, per últim, recordem que hi ha talls programats i afectacions al trànsit als següents carrers. Carrer Sant Baldomer, carrer Ferran Casablanques, carrer Bonavista, carrer Sant Isidre i carrer Vilafinca. Tot plegat per obres de millora i manteniment. I això és tot des de la Policia Municipal. Molt bon dia.
I comencem quan passen 5 minuts de 8:45 del matí. Qualsevol rastre del que va ser l'antic Museu del Gas ha desaparegut. L'Ajuntament, que va comprar l'edifici fa un any per gairebé 3.200.000 euros, va iniciar fa algunes setmanes diverses actuacions per posar a punt l'immoble, que portava 6 anys tancat. En els últims dies, els operaris han pintat la façana i han retirat el rètol que feia referència als antics propietaris de la companyia Naturgy. Núria García.
Ja és un fet. Les empremtes del que en el seu dia va ser el Museu del Gas de Sabadell s'han esborrat del tot. Els operaris, que des de feia dies treballaven a l'interior de l'edifici de la plaça del gas per condicionar-lo, han tret aquesta setmana el rètol que l'identificava de la façana. És la prova definitiva que el projecte per redefinir l'equipament, en desús des de feia 6 anys, va en la bona direcció. Tot i que no s'ha explicat detalladament en què consistirà exactament el projecte museístic que hi ha d'anar, des de l'anunci de la compra de l'edifici, el govern municipal n'ha donat algunes pistes. L'immoble es convertirà en la futura seu de l'actual Museu d'Història, ara ubicat al carrer Sant Antoni. Alhora, acollirà la col·lecció de la Fundació Montpalau amb més de 20.000 peces de roba de disseny. De la mateixa manera, el nou museu formarà part del projecte Sabadell Centre de Cultura, que també comptarà amb la Casa Grau i l'edifici annex com a equipaments i que es rehabilitaran gràcies a un acord signat amb la Fundació Banc Sabadell, que també hi traslladarà part del seu fons artístic. En breu, hauríem de tenir més informació del que acabarà sent aquest gran complex cultural ubicat a la plaça del Gas, tal com ha indicat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, durant l'acte de mig mandat que va organitzar el Sabadell Cercle d'Entitats. Uns detalls que es podrien conèixer abans no arribi l'aturada estiuenca.
Notícies Matí. L'actualitat més matinera cada dia a Ràdio Sabadell.
Nou capítol en el serial de l'OPA del BBVA contra Banc Sabadell. Després que dimarts el BS es trobés amb els accionistes per dir-hi la seva, aquest dimecres n'ha parlat el president del gegant financer basc, Carlos Torres, en una entrevista a Onda Cero, on no ha descartat anar als tribunals en funció de la determinació que prengui el Consell de Ministres. Així, Torres ha assegurat que el govern només pot mantenir o suavitzar les condicions imposades per la Comissió Nacional del Mercat i la Competència. A més, ha criticat que el Sabadell es plantegi vendre el TSB enmig de l'òpera. Enmig de l'OPA, volíem dir. Sobre la possibilitat de retirar l'oferta, Torres ha descartat contemplar aquest escenari perquè aniria en contra de l'interès general per Catalunya, Espanya i Europa. El president del BBVA ha coincidit amb el president del BS, Josep Oliu, i ha assegurat que el govern espanyol es pronunciarà sobre l'operació el pròxim dimarts 24 de juny, dia de Sant Joan, en el marc del Consell de Ministres. El límit que té per fer-ho acaba el divendres 27 de juny. I no deixem la plana econòmica perquè el 12è Fòrum de Tecnologia i Innovació ha posat el focus en la salut. Una vuitantena d'empreses dedicades a aquest sector s'han aplegat a Can Roqueta per tractar els reptes de futur i les inquietuds del moment a través de ponències, entrevistes ràpides i espais de networking. Hi ha estat la Júlia Ramon i aquesta és la crònica que ens en deixa.
Una d'elles és Taylor Surgery, un spin-off del Taulí encarregada de fer kits personalitzats per a les persones que s'han de sotmetre a una cirurgia ortopèdica. A tret general, s'encarreguen de fer un disseny a mida per a la corresponent pròtesi en lloc de posar-hi les talles estàndard i això porta un valor afegit al tractament del pacient. El CEO de Taylor Surgery, Joan Amat, assegura que la tecnologia de la salut ha arribat per quedar-se.
Cada any anem duplicant les ventes. Crec que és una tendència de mercat, o sigui, cada cop
tota la salut va més cap a la personalització, però hi ha tema fàrmacs, tot el tipus de salut va cap a la personalització.
I, de fet, jornades com les d'avui ajuden a poder augmentar el potencial d'aquest sector que enguany ha centrat el Fòrum de Tecnologia i Innovació a Can Roqueta.
I hi ha hagut debats molt interessants d'aquesta transferència de coneixement, no?, o diferència entre el coneixement científic i el coneixement d'empresa, que a vegades no acaben d'encaixar, no?, i és aquí el punt d'unió aquest on està l'interessant, no?, d'aquest tipus d'empreses.
En total, en les 11 edicions anteriors han passat un total de 525 empreses i prop de 200 professionals.
Castardan continua cuejant amb una nova víctima política. El fins ara número 2 del Partit Socialista de Navarra, Ramon Alzorriz, ha presentat la dimissió de tots els càrrecs del partit el mateix dia que ha transcendit que Santos Terdán posseïa el 45% d'una empresa clau del cas Coldo Servinavar, en la qual havia treballat la parella d'Alzorriz. A més, la Guàrdia Civil ha sol·licitat al jutge del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, permís per investigar els comptes bancaris del, fins la setmana passada, secretari d'organització del PSOE, Santos Terdán. El cos de seguretat sol·licita al magistrat que ordeni a diverses entitats bancàries i a l'agència tributària que facilitin les dades de l'ex número 3 del partit de Pedro Sánchez. D'altra banda, el Partit Popular també ha decidit portar el cas Terdán i també el processament del fiscal general de l'Estat al Parlament Europeu en un debat sobre l'estat del dret a l'estat espanyol. I d'altra banda, Red Eléctrica acusa les empreses privades de no facilitar totes les dades per esbrinar les causes de l'apagada de finals d'abril. La presidenta Beatriz Corredor ha culpat a les companyies elèctriques i ha assegurat que si haguessin complert amb les seves obligacions, és a dir, si haguessin absorbit l'atenció necessària de la xarxa, no hi hauria hagut una apagada. I Donald Trump no descarta aquest dimecres atacar l'Iran en una nova escalada de tensió a l'Orient Mitjà alimentada pels bombardejos que el règim dels ayatolàs i el govern d'Israel intercanvien des de fa diversos dies. De fet, Trump també ha dit que el govern d'Ali Khamenei s'ha posat en contacte amb la Casa Blanca en el context de les negociacions per determinar quin programa nuclear ha de tenir l'Iran. Trump ha afegit, però, que potser aquesta trucada arriba massa tard, per bé que admès que hi ha una gran diferència entre ara i fa una setmana pel que fa a la postura del govern àrab. I també us expliquem que el Ministeri de Sanitat destinarà 229 milions d'euros a reforçar els serveis autonòmics d'atenció primària, salut mental i prevenció del suïcidi. Ho ha explicat la ministra en una reunió extraordinària del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. I els grups del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP han signat al Parlament el Pacte del Padró amb una xarxa impulsora d'aquesta iniciativa, que conforma una quinzena d'associacions i de plataformes d'identitats. Els signants del pacte volen enviar un missatge rotund que Catalunya no accepta que es vulnerin drets, tot recalcant que el padró és un dret i una obligació per llei. 3 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Us ho hem destacat també en començar aquest Notícies Matí. Sabadell ocupa la sisena posició dins de les ciutats de mida mitjana de tot l'estat, segons el seu disseny urbà per la salut i el benestar dels seus habitants. A escala europea, Sabadell tanca el top 20 de les ciutats de la seva dimensió, entre 200.000 i 500.000 habitants, i se situa a la posició 102 en el rànquing total. Aquest estudi ha analitzat 917 ciutats europees i ha estat elaborat per l'Institut de Salut Global, LISGlobal. El Pere Gallifa ha analitzat l'informe.
La puntuació de Sabadell és un aprovat que frega el B, 5,82 punts. S'extreu a partir de 13 indicadors dividits en 4 grans àrees: disseny urbà, accés a espais verds, medi ambient i transport. El millor bloc per a Sabadell és en disseny urbà. Frega el 10 en la compacitat, un concepte semblant a la densitat de població, ja que no és ni una ciutat molt densa ni massa dispersa, com detalla la investigadora Federica Montana.
És una ciutat molt densa, y demasiado densa, que no tiene espacio por igual espacios verdes o área comunes, áreas públicas. Y por otro lado, una ciudad con menos de 45 es una ciudad que es mucho dispersiva, no tiene mucha sociabilidad, o sea, la gente igual coge coche, no camina, no pasea, no habla con los vecinos, ¿sabes?
També destaca en el desenvolupament de mitjana altura, ja que la majoria dels edificis tenen menys de 5 o 6 plantes, però suspèn en permeabilitat, és a dir, que hi ha massa superfície de la ciutat construïda amb ciment o asfalt. Pel que fa a l'accés als espais verds, Sabadell treu un notable l'accés a grans àrees, ja que 3 de cada 4 sabadellencs hi tenen accés en un radi de 2 quilòmetres del seu domicili. Aprova en l'accés universal als espais verds, ja que poc més de la meitat dels habitants hi poden accedir a 300 metres del seu domicili i suspèn clarament en verdor circumdant menys d'un 30% dels sabadellencs viu en una zona que compleix els valors objectiu de vegetació. Els resultats més baixos són els índexs de qualitat de l'aire. El pitjor indicador de tots, 1,91 punts, és el que analitza les partícules de diòxid de nitrogen. Tampoc aprovem en l'anàlisi de les partícules en suspensió. El resultat de l'efecte d'illes de calor, però, és prou bo. Són 0,46 punts en una escala que va del menys 8 al 7.
Que no está bien, pero se tiene que tener en cuenta que en todo este estudio lo máximo que ha alcanzado una ciudad es 6 punto algo. Así que vale decir que ninguna ciudad es bien porque hay mucho margen de mejora, pero que hay mucha ciudad peor.
Finalment, Sabadell tampoc aprova en la categoria de transport. El 56% de la població té una parada d'autobús a 300 metres de casa, cosa que està bé, la resta, però, més lluny. I només hi ha un 13% d'infraestructures per caminar i un 6,79% d'infraestructura ciclista.
Cycle, Sabadell tiene 6,7 y la media de las ciudades que está en este cluster es 4. Así que está más alta de las otras, diría, sí. Y por la caminar está más baja, porque tiene 13, el nivel medio es 27.
Al llistat global hi ha altres ciutats vallesanes i Sabadell està millor que totes elles. Sant Cugat es troba just per sota de la nostra ciutat, a la posició 103, Terrassa a la 575, Rubí a la 676 i Cerdanyola a la 715.
El dia es lleva. El Notícies Matí de Ràdio Sabadell.
El pati de l'església de Sant Fèlix torna a ser l'escenari a partir d'aquest migdia del tradicional Ou com Balla, l'acte folclòric que anuncia l'arribada del Corpus, una festivitat que se celebra habitualment el dijous següent a la segona Pasqua i que venera l'últim sopar de Jesús amb els 12 apòstols. Xavier Ferrés és mossèn de Sant Fèlix.
Perquè dijous, per recordar el Sant Sopar, que es va fer el Dijous Sant, vale? I així com el Dijous Sant té un ressò que hi ha d'inici de la Setmana Santa, es busca un altre dia per fer una festa més festiva, centrada només i exclusivament en l'Eucaristia.
L'ou com balla té el seu origen a Itàlia, però s'acaba exportant també a Catalunya, on la catedral de Barcelona hi havia molta tradició de fer-lo. Des de fa 5 anys, però, la parròquia de Sant Fèlix ha recuperat aquest acte que simbolitza l'Eucaristia per celebrar la festivitat del Corpus, que Sabadell s'allargarà fins diumenge.
Sobre aquest calze, que és la font, s'aixeca no una forma, sinó un ou de color blanc que dona voltes per sobre d'aquest calze, no? Que està elevat sobre el calze, no? I simbolitza això, el pa que es mostra i la copa del calze. És una forma popular, folklòrica, si tu vols, de recordar-nos l'Eucaristia.
L'ou com balla, que la parròquia va recuperar fa 5 anys, es podrà veure, com dèiem, fins al pròxim diumenge al pati de Sant Fèlix. Ballarà fins després de la missa, prevista per les 6 de la tarda, i la processó posterior. Al matí també es faran les tradicionals catifes de flors, que es podran contemplar a l'entorn de l'església de Sant Fèlix. L'Estruc acull aquest divendres un assaig obert de l'espectacle Jovent. És una proposta de la companyia Mambo Project que dona veu a les experiències vitals de joves per reflexionar sobre la transició cap a l'edat adulta. La proposta es farà divendres a les 8 del vespre i després hi haurà una trobada amb l'equip artístic de l'obra. I prop de 16.000 alumnes han participat d'algunes de les activitats d'educació ambiental organitzades pel Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental aquest curs. Entre les activitats amb més èxit hi ha la visita al Centre de Tractament de Residus del Vallès, als tallers de compostatge escolar i l'activitat La Ciutat dels Residus, adreçada als més petits. De cara al curs 2025-2026, el Consorci incorporarà algunes novetats a la seva oferta educativa, com ara una activitat relacionada amb els contenidors intel·ligents, adreçada especialment als municipis que adopten aquest nou model de recollida d'escombraries. Les inscripcions per al curs 2025-2026 s'obriran el 25 de juny i es podran fer a través del web del Consorci fins al 25 de setembre. I temps ara per marxar de festa major. I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Els veïns dels Marinals tenen ganes de festa major i enguany han preparat un programa ple de novetats. Després de 2 anys de sequera, en aquest barri també torna la festa de l'escuma, però a més hi haurà un nou inflable. Ho ha explicat aquesta emissora Sergio Ortega, vicepresident de l'Associació de Veïns dels Marinals.
Bueno, continuarem amb un inflable aquàtic, que això és una novetat també, perquè mai l'hem pogut gaudir aquí al barri. I esperem que els nanos doncs, ho passin molt bé i gaudeixin, no? A més que farà calor, doncs esperem que estiguin passant-s'ho bé.
Una de les altres novetats és que dissabte al matí hi haurà unes jornades de futbol al pavelló de l'Oest inaugurat aquest octubre, però no hi ha festa major sense dinar popular de diumenge. En aquest cas serà una paella per unes 100 persones de moment. Podeu consultar el programa complet al web de Ràdio Sabadell. I anem als esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La prioritat al centre d'esports és tenir aviat lligat l'entrenador de la temporada que ve. A l'espera de completar el procés de selecció, Ferran Costa és el nom que sona amb més força, però no l'únic. Sergi Parc.
A les travesses també hi són homes com Miguel Álvarez, que viuria la seva segona etapa a la nova Creu Alta, o Dani Vidal, tècnic fins fa uns mesos del Nàstic, tot plegat després de confirmar-se la no continuïtat de David Movilla. El de Baracaldo, en una extensa entrevista al Motel Suís, ha afirmat que sense la seva mà dura no s'hauria ascendit a Primera Federació.
El mérito a ascender es de estos jugadores. Ningún entrenador con malos jugadores consigue logros de esta índole, pero lo que sí considero es que y tengo la conciencia tranquila, es que ejerció el liderazgo que este equipo necesitaba en estas circunstancias para acabar en esta categoría. Porque ejerciendo otro tipo de liderazgo posiblemente hubiese sido más cómodo, pero el sábado no estaría ahora en Primera Ref.
El basc ha negat una mala relació generalitzada amb la plantilla i fins i tot ha elogiat el compromís i l'actitud de l'equip. Sí que admet, però, episodis tensos, com el que es va viure abans del partit a Olot en la xerrada prèvia.
Lo más fácil para un entrenador es estar de jauja, de risas, de buen rollo con todo el mundo. Pero a veces un entrenador tiene que tomar decisiones y asumir ciertas responsabilidades y decir ciertas cosas que evidentemente incomodan. Y lo que siempre me pregunto es qué necesita este equipo de mí, y lo que he tratado es de llevar el equipo a la energía y al nivel de conexión adecuado para generar el estado mental y emocional para optimizar su rendimiento. Y volvería a hacer ya no solo por los resultados, sino por el rendimiento que ha tenido y la evolución.
En las próximas horas se espera que el club anunciï el técnico de la temporada 2025-2026.
Canviem de qüestió. En bàsquet, els dos màxims representants femenins de la ciutat tindran nou entrenador de la pròxima temporada. El Natació Sabadell ha decidit canviar d'entrenador amb l'entrada de Carles Garballo per Pep Alijón. Les nedadores venen d'acabar sisenes del seu grup de Primera Catalana i el director tècnic de la secció, Israel Esteve, espera fer un pas més per optar a l'ascens a Copa.
Crec que el Pep ha fet una molt bona feina, ha fet el treball que tocava i, bueno, a vegades el que diem, no? Petits detalls fan que alguna lesió, algun sotrec fa que 2 o 3 partits claus els puguis perdre i això et treuen potser de la lluita. Potser esperàvem una mica més de que arribés a estar final a 4 per afrontar Copa, però el mateix, competir a Primera Catalana l'any que ve i a veure fins on són capaços d'arribar.
A Primera Catalana també competirà en guanyar el Sant Nicolau després de pujar des de segona. L'entrenador de l'ascens, Marc Torres, ha optat per centrar-se en el rol de coordinador i el nou inquilí a la banqueta és Germán Simón. Aquí sentim.
Ja estem en el procés d'acabar de confeccionar la plantilla. Jo vaig entrar bastant tard, o sigui, fa 2 setmanes que estic portant l'equip. Llavors estem acabant de decidir els moviments que poden haver-hi, però bueno, al final la idea és un equip que ha pujat, la plantilla no s'ha de tocar massa.
Simón ve d'entrenar les últimes temporades al Prat a Supercopa i a Copa a Catalunya. I per no perdre el costum, el Natació Sabadell de Futbol Sala ha confirmat una renovació més per al seu primer equip masculí. Un altre dels joves, Blai Vargas, també continuarà a les files nedadores. La temporada passada, la de la seva estrena amb l'equip de segona B, no va poder debutar per una greu lesió al genoll. En total, el club ha anunciat 11 renovacions per afrontar un nou curs a la categoria de bronze. I acabem en ciclisme. David de la Cruz s'ha allunyat definitivament dels favorits al Tour de Suïssa. En la quarta etapa, el sabadellenc va entrar meta a més de 15 minuts del guanyador de la jornada, el portuguès Joao Almeida. a la final a Piuro. A la general, el ciclista del Q36.5 ocupa el lloc 42, mentre que el francès Romain Grégoire es manté un dia més com a líder. Avui, cinquena etapa. El pilot arrencarà Le Puy i després de 183 quilòmetres arribarà a Santa Maria en Calanca, amb un total de gairebé 4.000 metres positius de desnivell i un final en ascensió.
Notícies matí.
6 minuts per arribar al punt de les 9 del matí. Temps ara per la plana cultural, escoltant música d'Strauss. El teatre principal és l'escenari aquest vespre del concert Richard Strauss o la recerca de l'absolut. El pianista Josep Maria Almirón estrenarà el Festival Internacional de Música de Sabadell de Joventuts Musicals d'aquest estiu, tocant la sonata en si menor d'Strauss, una de les més conegudes del compositor alemany, Helena Molist.
El recital d'aquest vespre a Sabadell vol ser un homenatge per a Richard Strauss, compositor alemany que al segle XIX va escriure peces tan conegudes com el Danubi Blau. Aquí a Sabadell podrem escoltar aquesta sonata en si menor que el pianista Josep Maria Almirón interpretarà amb tota la delicadesa del món. En una entrevista a Ràdio Sabadell, Almirón ha explicat què podem esperar d'aquesta peça.
És una obra molt, molt apassionada, molt directa, i bé, encara que està com molt influenciada pels romàntics, perquè el seu pare era un trompista molt, molt, molt reconegut i també compositor, i ell era un gran bramsià, no?, el seu pare, i llavors està molt influenciat encara per tot aquest món de Mendelssohn, Schumann, Brahms.
En aquest concert també podrem gaudir d'altres peces, per exemple, del compositor Franz Liszt. Podrem escoltar les dues llegendes, mentre que de Brahms podrem gaudir de l'opus 76, l'opus 116 i l'opus 118.
He fet una selecció d'algunes obres dels últims opus i bé, són obres que són un testament, perquè aquest home ja al final de la seva vida ja era un savi, i encara que siguin formes molt petitones, doncs hi ha tot un món, no?, en cada obra, i llavors he buscat una selecció d'aquestes obres molt, molt petita, perquè els últims opus, els 116, 117, 118, 119, són obres de molta envergadura.
El concert és avui al Teatre Principal a les 8 i encara hi ha entrades disponibles.
I Terra Roja és el nom del poemari de la sabadellenca Cèlia Nolla, una obra que li ha permès quedar finalista del Premi Miquel Ferrer de Poesia de Mont-roig del Camp. El recull de poemes parla del paisatge i de la terra com a eina per explicar les sensacions i els sentiments que marquen l'autora, tal com ella mateixa ha explicat en declaracions als Fils de Ciutat de Ràdio Sabadell.
Observant molt el paisatge és on he trobat també moltes respostes i a partir d'aquí doncs, ho he transformat en paraules i he plasmat el paisatge a dins dels versos. Molta referència a la terra, alhora això et porta a pensar en la feminitat, en el sentit de la vida, en la comunitat, en tot plegat.
La poeta sabadellenca farà dissabte a les 12 del migdia la primera presentació del poemari, tot i que està publicat des de Sant Jordi. Com serà aquest acte?
Tinc ganes que amb la Matilde expliquem una mica la gestació d'aquest poemari, tots els temes que s'hi tracten, i aleshores doncs, recitar bona part dels poemes i que en Xavi Grimau també doncs, faci la seva aportació.
Aquest llibre es presentarà dissabte a les 12 del migdia a la llibreria Malapesa. Al centre, l'activitat comptarà amb un vermut i la participació del poeta sabadellenc Xavi Grimau i de la Matilde Martínez, editora de Godall Edicions.
Notícies matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
I moment ara per la música al Notícies Matí fins a arribar al punt de les 9 del matí. En aquest cas, escoltant el nou tema de Mamaduixa, que es diu Vitamina de l'amor, i sona així.
Vitamina de l'amor, oh, oh, per curar tots els dolors, oh, oh, ni doctors, ni aspirines, ni psicòlegs, ni el tarot. Vitamina de l'amor, oh, 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 oh.
Canto a la dutxa l'hora i l'hora, pago teràpia, pago gimnàs, però tinc algú dins que no es cura mai. Esmorzo un forquilla, ja no faig el brunch, no gasto en benzina, soc super nice, però tinc algú dins que no es cura mai. He provat tantes coses, tot fatal, res funciona, estic tan, tan pujo, crec que estic caducat.
Tu tens la recepta, la fórmula. Vitamina de l'amor. Oh, oh, per curar tots els dolors. Oh, oh, ni doctors, ni aspirines, ni psicòlegs, ni el tarot. Vitamina de l'amor. Oh, oh, oh. Pomada i cremita amb aloe vera, no es pot comparar. Estic tan, tan tot, jo crec que estic caducat. Tu tens la recepta, la fórmula. Vitamina de l'amor.
Recupera tot allò que t'has perdut o torna a escoltar els teus programes preferits als RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. L'actualitat del dia, protagonistes o continguts exclusius amb la millor música d'autor, la ciència, la cultura, l'esport, l'humor, el que més t'agrada de Ràdio Sabadell, com i quan tu vulguis. Entra a radiosabadell.fm i gaudeix de la teva ràdio d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. La sents. T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'Òpera Sabadell, parlem d'Òpera Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'Òpera, amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'Òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
Vols formar part de la comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja tal i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies Matí. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí. A Ràdio Sabadell. Tertúlia.
Comencem la tertúlia de Ràdio Sabadell quan passen 3 minuts del punt de les 9 del matí. Saludem els nostres tertulians. La Rocío. La Rocío, que per cert és el seu aniversari. Per molts anys, Rocío, eh? Tot Ràdio Sabadell que la felicita per aquests 32 anys molt ben portats que té la... La Rocío, celebrant avui el seu aniversari, ens ha portat coca i tot.
Ah, sí?
Ui, que bé. Estona, no sé. Ara diu que ara ens en portarà un trosset.
Farem una pausa llarga, no?
Farem una pausa quan acabem a les 10, eh? Perquè hem de ser allò professionals. Mm. Ens deia la Rocío que us acosteu bé el micròfon, per cert. A través de línia interna. Isidre Soler, nom de la Crida, què tal? Bon dia.
Molt bé, molta calor i massa, però bon dia.
Suportarem.
I tant que ho suportarem. Si no, hi ha els xurros del passeig, Isidre. Ens acompanya també el Roger Vilaret en nom d'Esquerra. Què tal? Com
bon
estàs?
Dia.
Bon dia, Roger.
Gràcies, Mireia.
I la Sílvia Carrasco, antropòloga. La Sílvia, què tal? Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Has anat a remullar-te els xurros del passeig, tu o no?
No, però em fan una enveja aquelles criatures. Cada vegada que passo pel costat que estic temptada, eh? No ho descarto, un dia d'aquests, si continuem a 30 no sé quantíssims, que ahir sortia amb el Telenotícies com una de les ciutats que avui arribaria 34.
Sí. El passa que, no sé, el cap posa ahir, allà, com molt, per refrescar-te, no sé.
Bueno, els peus.
És un tema, eh?
És un els peus.
Tema. Jo quan veig que els gossos i els nens comparteixen aigües i aquella aigua és una aigua que és...
regenerada, sí, i
cíclica. No,
no, doncs per això el cap,
no? Dipòsit, i torna, i va, sí, i torna, i va, i torna, les condicions sanitàries d'allò, m'agrada veure-les, però...
Jo... T'he de confessar, Isidre, que l'altre dia vaig passar pel passeig i vaig veure una nena amb la boca oberta, posant-se tota l'aigua a la boca, i vaig estar a punt de fer allò de pare. Però com que no era meva, vaig pensar, calla, no t'hi posis.
No t'hi posis.
Saps? Però la veritat és que, vaja, les famílies haurien de saber també on posen els seus fills, però vaja.
Bueno, se sent, l'olor a clor.
Es nota, sí, sí.
L'olor a clor es nota, sí, sí.
Els peus, va, els peus.
Però jo crec que una refrescada de cabell tampoc passa res, no cal que t'hi posis la cara, però una mica de refrescar-te el cap. Però vaja, en fi, que sí, que fan enveja els nens quan els veus allà refrescant-se amb aquestes temperatures, fan enveja. Escolteu, comencem parlant, si us sembla, del Museu del Gas, perquè ja crec que ja no li hem de dir, Museu del Gas, després que ahir doncs, desaparegués del tot aquella imatge del cartell que hi havia doncs, a la façana d'aquest Museu del Gas, s'ha pintat la façana, justament a finals del mes vinent, crec que era l'Isidre té més memòria que jo, però crec que era 28-29 de juliol de l'any passat es va fer aquest ple extraordinari en què es va aprovar la compra del Museu del Gas per 3,2 milions d'euros, i a partir d'aquí fa uns 15 dies ens deia l'Ajuntament que havia començat a fer actuacions a dins de les instal·lacions del museu perquè porta 6 anys tancat i, per tant, calia fer comprovacions de com estaven les instal·lacions i de com estava l'equipament per dins, i se'ns ha dit, no sabem quan passarà, però que ens donaran explicacions en les pròximes setmanes / pròxims mesos, teòricament era abans de que agafessin vacances, sobre com anirà aquest procés d'obres, en quins calendaris juguen doncs, per aquestes obres d'adequació d'aquest museu, que sabeu que ha de convertir-se en el museu de la ciutat, que, segons ens explicaven, ha d'explicar la història tèxtil del municipi també a través de la col·lecció de la Fundació Montpalau, i que també ha d'explicar doncs, aquest passat industrial de la ciutat, a banda del passat més passat que es pot veure al Museu d'Història de Sabadell, que s'han de fusionar, teòricament, i ha d'anar tota aquesta col·lecció en aquest espai del Museu de la Ciutat. Això s'ajuntarà amb aquest Sabadell Centre de Cultura, si s'acaba materialitzant aquest projecte, a través de la Fundació Banc Sabadell, doncs, assumint la remodelació de la Casa Grau, per tal d'ubicar-hi allà també la col·lecció d'art d'aquesta Fundació Banc Sabadell, i per dotar tot aquest espai d'aquest Sabadell Centre de Cultura que ens explicaven amb la Casa Grau, l'annex de la Casa Grau i tot aquest espai del Museu del Gas per donar aquest pol, diguéssim, en certa manera cultural, en aquesta plaça del centre de Sabadell. Isidre, va, arrenca.
Vols que arrenqui jo?
Sí, som-hi.
Un sap greu perquè et desmuntaré tot l'argument.
Ja ho sé.
Va. No, ho dic perquè jo penso que heu fet un titular a la ràdio i altres mitjans una mica agosarat, no? Això de adéu definitiu a l'antic Museu del Gas. Jo penso que és un titular molt, molt agosarat. Per què? Doncs perquè el que no s'explica, o no sé si no hi ha prou memòria ciutadana en aquesta ciutat, de que al darrere d'aquesta operació del Museu del Gas hi ha una estafa vergonyosa, en tota regla, una estafa a la ciutat. I que, a més, el govern, PSC i PSC Junts, el que fan és encara premiar a l'estafador, que és Gas Natural, comprar-li doncs, amb diner públic, evidentment, amb diner de l'esforç de tots els ciutadans i ciutadanes, 3,2 milions d'euros. No? És veritat que s'han fet molts titulars, s'ha fet molta apariència, s'ha fet molta parafernàlia per amagar la realitat, no? Per amagar que al darrere d'aquesta operació doncs, hi ha una operació especulativa molt gran, vergonyosa, entre Gas Natural, el PSC, el senyor Bustos i el Marta Ferrés, que seia també doncs, a la bancada del PSC. No? Per què dic això? Ho dic això perquè el 2006 van signar un conveni entre el govern Bustos i Gas Natural, van signar un conveni en el que requalificava 12.195 metres quadrats de la fàbrica del gas del carrer Buixeda, que estaven qualificats pel Pla General d'Infraestructures de Serveis Tècnics, perquè era la fàbrica del gas, i per tant doncs estava qualificat d'aquesta manera, que tenia un valor X petit, poc, no?, segurament, a nivell de valor del sòl, i el van requalificar per fer una part, doncs, per una parcel·la qualificada d'educatiu, una altra de parcs i jardins, i sobretot una part important de residencial, on s'hi poden fer uns 170 habitatges. No? Per tant, passem de tenir un solar qualificat de serveis tècnics, perquè doncs, si un moment o altre doncs, hi havien d'haver-hi serveis per la ciutat, a tenir, bàsicament, residencial. I aquí, doncs, el gas natural té una plusvàlua molt gran, amb aquesta requalificació. Pot obtenir només amb la venda del sòl uns beneficis importants, calculats de 10 o 12 milions d'euros, no? Que, a més, si s'hi fan els habitatges, imagineu-se la plusvàlua que obté, no? I el Museu del Gas va ser la cirereta de tota aquesta operació especulativa. És a dir, per dissimular, dissimular tota aquesta operació, doncs calia desviar l'atenció i que la gent es fixés només en el Museu del Gas, no? Un Museu del Gas que per sort tenim encara retalls, que havia de ser la millor joia de la història, com deia Gas Natural, que serà la institució única a Espanya, el Museu del Gas, institució única. El director del Museu del Gas en aquells moments deia que nosaltres volem ser bons sabadellencs, després veurem si han sigut bons sabadellencs o mals sabadellencs. En definitiva, el Museu del Gas era la cirereta per desviar aquesta atenció especulativa, i a més vam fer una cosa molt greu, que és agafar tot el sostre edificable del Museu del Gas, de la zona, de la parcel·la de la plaça del gas, i la vam portar al carrer de Buixeda, no? Evidentment, quan van tenir garantida, assegurada, l'aprovació definitiva de tota aquesta transformació, Gas Natural va tancar el museu, no? Sense cap mena d'explicació a la ciutat, sense cap mena d'avís, sense cap mena de refer el conveni i dir, escolti, aquell conveni que vam fer, doncs ara doncs potser l'haurien de rectificar pel motiu que sigui, no? Per tant, Gas Natural ha fet un negoci rodó, vull dir, té un solar que val molt més, pot fer uns habitatges que trobaran molt de rendibilitat, i a més, els hi donen a la ciutat, al govern, els nostres diners, 3,2 milions d'euros, no? Això és el que hi ha, no? Jo recordo que l'Entesa per Sell sempre vam votar en contra d'aquesta operació, i ara, fa un any, la Crida, en la defensa dels interessos de la ciutat, ha portat el tema contenciós. El tema, o sigui, demanant que retretegui tota l'operació i que es torni a obrir el Museu del Gas i que es doni compliment al conveni. Per tant, aquest contenciós està més a tràmit i està pendent doncs, de sentència. No? I esperem que la justícia aquesta vegada es decanti en la defensa dels interessos de la ciutat i no es decanti en els interessos especulatius de Gas Natural i en una operació que ja dic que és una autèntica vergonya per la ciutat. No? Per tant, ja veurem com acaba l'operació. És molt possible que l'Ajuntament, el govern, hagi de tornar els diners a Gas Natural i que Gas Natural tingui l'obligació de tornar a obrir el Museu del Gas en compliment del conveni, perquè aquest conveni doncs, és vigent, i els convenis urbanístics no caduquen. No? I aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. Vull dir que tothom aquí s'apunta doncs, a donar per fet coses doncs, que sembla ser que no hi ha memòria de tots aquests fets que s'han explicat bastament en roda de premsa i pels mitjans, i que, bé, doncs jo penso que hi ha una situació que ja veurem com acaba, no? I esperem, ja repeteixo, tant de bo que la justícia es decanti en la defensa dels interessos de la ciutat.
Bueno, no em repetiré gaire amb el que diu l'Isidre. L'Ajuntament no va fer servir la palanca de negociació que tenia, perquè és un edifici que no tenia valor de mercat, era un edifici d'equipament privat que ningú hagués comprat. L'Ajuntament no tenia per què pagar 3,2 milions d'euros. Ja hi havia... Gas Natural es podia donar per pagat amb el conveni aquest del 2006 i recordem que es va fer el 2006, és just abans que explotés la bombolla immobiliària. Ara que estan passant coses semblants, està bé recordar com es movia aquella època les requalificacions immobiliàries. I sobre el nou pla museístic, el nou projecte museístic que es va deixant caure una mica entre gotes, tenim el risc com va passat amb el Museu del Gas, que al final no ha reeixit, no? Ara l'Isidre ens recordava aquestes grans titulars de que serà una obra singular i nosaltres trobem que no hi ha un pla museístic de la ciutat. La ciutat té potencialitats, l'actual museu té, per exemple, col·leccions ibèriques importantíssimes. Tenim una ciutat al costat que té un museu tèxtil molt consolidat. No sé fins a quin punt s'està construint el model museístic actual a partir de la improvisació. Bueno, ara queda bé.
Després t'ho explico.
Posar a la Casa Grau, posarem la col·lecció aquí, intentarem reunificar, però no trobem que sigui una planificació a llarg, que estem improvisant i com ha passat amb el Museu del Gas, que ha fracassat finalment, és a dir, que va ser un bluff. Jo el vaig anar a veure i tampoc hi havia un gran contingut, és a dir, no hi havia
hi havia gas, museu de xetes. Hi havia gas. Sí, fixa't.
Sí, sí, eh?
Estava
ple.
Gas.
Sí. Uh-huh. I acabat així, tenim el perill de que aquests projectes museístics que s'estan venint ara acabin igual.
Sílvia.
Doncs justament enllaçant amb això que acabes de comentar, jo també vaig anar a fer la visita, no?, perquè ens havien plantejat allò, en fi, com un museu d'ultimíssima generació, a més, doncs, d'una de les energies vinculades a una de les empreses importants de la ciutat, etc. I la impressió, i me'n recordo molt bé que vaig tenir, va ser que era un espai buit, una gran terrassa, com altres grans terrasses que hi ha al centre, que ens permetia veure, no?, les teulades de les cases, i la idea de que allà dintre hi havia gas. I recordo perfectament al sortir que vaig dir, bueno, però això encara no està acabat, no? O sigui, aquí, què hi posaran? Perquè en un museu s'exposen coses, no? I a més hi ha una lògica, un relat, etc. I no ho vaig veure. Vull dir que francament, el tema del fracàs, a part de totes les implicacions de bombolla immobiliària, infraestructura, ajuntament, en aquest cas, implicat en una operació en la que naturalment els diners públics han beneficiat a l'empresa privada que havia fet, com passa tantes vegades, no?, un fiasco en aquest sentit. Realment és que aquí tenim tres coses enquistades de la ciutat. La primera, el famós Museu Tèxtil, no?, que això jo crec que tota la vida necessita parlar, sinó, si més no, la vida de la democràcia, per entendre'ns, no? O sigui, els últims 50 anys. La qüestió de què passa amb aquesta infraestructura, que es va fer, doncs, la gran obra, i després un acord de ciutat que no hi és, sobre el pla museístic i què fer amb el patrimoni de la ciutat. O sigui, són tres temes enquistats que estan coincidint en el tema del Museu del Gas o del ex-Museu del Gas. I poc més a afegir, perquè realment és que encara està pendent de que aquí es prenguin decisions que podrien capgirar totalment aquests titulars. Podrien. Però no és només aquest tema. Són tres temes enquistats a la ciutat i sembla que no ens en sortim de cap d'ells.
A veure, deia que en tot cas ho aclareixo, perquè penso que és important. Una cosa és tota l'operació especulativa que hi ha al darrere, i l'altra és com el govern fa les coses en aquesta ciutat. Primer, en tot cas, Sílvia, és veritat, vull dir, el Museu del Gas fa 26 anys que se'n parla, l'últim mandat del Toni Ferrés es va comprar...
Museu del Tèxtil, vols dir, no?
Del Tèxtil, del Tèxtil.
Perdona, sí, Museu del Tèxtil. Uh-huh. Fa 26 anys que en parlem. El Toni Ferrés, l'últim mandat, va comprar l'edifici, es va fer el projecte museístic, es va dotar fins i tot una partida pressupostària per començar-lo, que el Museu Tèxtil era vapor pícit, uh-huh. el carrer Indústria, el despatx Lluc, uh-huh. el Molí Sant Oleguer, i allà al vapor del Boixer de Nou. Eren tres espais museístics que tenien la seva funció, no? on es teixeix, o on, doncs, de tot el ran de l'aigua, el tema de les acabats i del despatx de venda de teixits i el vapor, no? Va arribar el 99, va arribar el PCC, i el primer que fer va ser desmantellar absolutament aquest projecte perquè no era un projecte seu. Val? Evidentment no va posar cap altre projecte, dir, escolta, aquest no m'agrada, en faré un altre, no? No, no. Va dedicar al SAC, al Servei d'Atenció Ciutadana, doncs el despatx Lluc, eh? Uh-huh. Tenim el Borpícit 8, tenim el Buixada 9, que per sort el constructor que va fer la promoció la va rehabilitar, és l'únic que ens queda, i el Molí de Sant Oleguer, doncs està allà baix, que s'hi ha fet de tot menys el que es havia de fer, no? Per tant, aquesta és la situació del Museu Tèxtil, que al darrere hi ha doncs una quantitat de persones que han anat recollint, persones i tècnics municipals del museu, que han anat recollint maquinària, que la tenen guardada, que s'està fent molt bé, eh? Que tenim una joia, que tenim una maquinària dintre el Pícit que és l'única salfactina que queda a Europa i que els de Terrassa estan delint-se d'emportar-se-la, eh? I ho tenim allà, doncs això, podrint-se, eh? Malmetent i menys tenint tota la nostra història relacionada amb el tèxtil, que la ciutat hi va viure molts anys, no? Però aquest és un fet, no? Però l'altre tema important és, com deia, el tema del Museu del Gas, a part de la compra, el problema és que no hi ha cap projecte al darrere, cap ni un. I quan van fer l'anunci de que anaven a fer el museu de no sé què, que hi posarien de tot, que hi fotrien un poti-poti, que semblarà una catxarreria més que un museu, penseu que ni els tècnics municipals de cultura i dels museus en sabien res. Els va sorprendre, o sigui, per què? Perquè jo ho vaig demanar. No en sabien res, i per tant, a part, diguéssim, del menys preu que significa pels propis tècnics i responsables de la història i dels museus de la ciutat, que fins i tot l'alcaldessa faci un anunci sense saber el que es diu. Sense saber el que es diu, perquè la ignorància és molt atrevida, i a més al marge dels tècnics municipals, no? En aquesta ciutat no hi ha projecte, no hi ha projecte polític, no hi ha projecte de ciutat, no hi ha projecte cultural, no hi ha projecte museístic. El quadripartit, que molts diuen que no van fer res, van fer moltes coses molt importants. Entre elles, encarregar un estudi molt interessant de diagnosis de com estan els museus de la ciutat, perquè tothom sap que el Museu de la Ciutat és un museu tercermundista, gairebé, que tenim les coses més importants, estan al magatzem del carrer d'Agricultura i no al carrer Sant Antoni, perquè no hi caben, i per tant van encarregar un projecte que vam estar des del 2019 fins al 2023 discutint, jo en formava part, amb una comissió per tractar, per veure a partir d'aquella diagnosi quin projecte museístic es feia a la ciutat, a nivell del Museu d'Història, a nivell del Museu d'Art, a nivell del Museu, doncs, també del tèxtil, no? Què es feia, com es feia, quins equipaments doncs es havien de fer, quins edificis es havien de fer per tenir, diguéssim, un projecte museístic important a la ciutat. 4 anys discutint això, i l'últim dia ens van dir no, cal que discutim més perquè això ho llancem a la paperera, no? Per tant, fins i tot els intents que hi ha hagut, que van participar moltes entitats, fins i tot això a la paperera, no? Per tant, aquí el que es dedica el govern és a fer bolets per afavorir a determinades institucions, a determinades empreses, i a més amb una cosa que considerem molt greu. Vull dir, per què el Banc de Sabadell ha d'anar amb un edifici municipal? El Banc de Sabadell, que té milions i milions de beneficis, que l'altre dia deia que havien tingut el primer semestre 60.000 milions d'euros, no té capacitat per comprar un edifici i acondicionar-lo per posar-hi les seves obres d'art? No ho té. No ho té, no té diners. Vull dir, però a quina ciutat estem? A quin món estem? Hem d'anar regalant patrimoni públic a les grans institucions? A la col·lecció de la Fundació Montpalau ha d'anar també en un edifici privat, públic? És que no ho entenc, sincerament, no ho entenc. Vull dir, hem de regalar tot perquè no hi ha capacitat ni política ni intel·lectual no tenen idees de fer les coses pel seu compte. I hem d'anar regalant edificis, hem d'anar regalant patrimoni perquè els altres facin les coses. Vull dir, em sembla que el tema és prou preocupant i prou greu com perquè això no tiri endavant, sincerament.
Alguna cosa a l'altra banda de la taula, si no me'n vaig a publicitat.
No, no, em sembla que l'Isidre ha fet una panoràmica suficientment exhaustiva, no sé tu si vols comentar.
Jo sí, posar en valor que es va treballar molt per fer un pla museístic a la ciutat, que no ha reeixit en res, i que estem funcionant a base de molt maquillatge. Es veu molt amb lo de la setmana, lo de la capital de la cultura catalana, que al final ha acabat sent un logo que no ha portat més activitat de la que hi ha en un any normal i ha estat un maquillatge. És a dir, que estem fent... Però nosaltres sí que creiem en un model a vegades de col·laboració amb el sector privat per aconseguir que segons quines iniciatives culturals tirin endavant. Potser en això potser tenim una altra posició que vosaltres.
No, a veure, la col·laboració público-privada ningú s'hi oposa. Ara, segons qui i segons per què. Repeteixo, el Banc de Sabadell, que, bueno, si voleu entrem, però tot això és una operació de maquillatge
vull parlar de l'OPA, no em trepitgis el tema. Ara anem i ho tornes a treure, si vols, Isidre. Havies acabat, Roger?
Sí, jo havia acabat.
Va, doncs fem una pausa per la publicitat, a la tornada parlem del nou capítol del serial que hem tingut a les últimes hores i ens actualitzem d'aquest tema. Va, som-hi.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'Òpera Sabadell, parlem d'òpera a Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies Matí. L'actualitat més matinera, cada dia a Ràdio Sabadell.
Quarts de 10 del matí, seguim fent tertúlia amb l'Isidre Soler, el Roger Vilaret i la Sílvia Carrasco, parlant d'altres temes. Us deia ara del nou capítol del serial Banc Sabadell. Escolta, que jo crec que algú s'ho podia mirar per fer alguna sèrie de Netflix, sí, o alguna cosa així de les intrigues i totes aquestes coses. Jo crec que donaria.
Sí, l'Oliu deia que era un serial televisiu.
Jo fa dies que ho dic, també. Passa que si diu l'Oliu és més important que si ho dic jo.
És veritat, però vaja.
Espera, que enfoco el tema, Isidre, després opinem. En aquest nou capítol, en el serial de l'Opa del BBVA contra Banc Sabadell, ahir us explicàvem que el Banc Sabadell havia fet una trobada amb 1.500 accionistes on havia explicat
cap notícia, diguéssim, en el sentit que sols podem anar millor, el Consell de Ministres acabarà decidint posar en condicions complexes que el BBVA acabarà tirant enrere, que és una mica l'opció que està defensant Banc Sabadell des de fa dies. És una operació que no va bé per l'interès global de l'economia espanyola, tampoc per Catalunya, etc. I ahir, en una entrevista a Onda Cero, el president del gegant financer basc, el Carlos Torres, parlava que fins i tot, jo diria que en certa manera amenaçava el govern espanyol d'anar a tribunals en funció de la determinació que prengui el Consell de Ministres, que sabeu que té fins al 27 de juny per posicionar-se, i l'Oliu deia ahir que ho faria el dia de Sant Joan, i Carlos Torres també. Per tant, jo crec que si ho diuen ells és que ho saben, que l'anunci pot arribar el dimarts vinent, que sabeu que a Madrid no és festa, i per tant a Catalunya estarem de revella de Sant Joan digerint la coca i els petards, però arribarà doncs aquesta notícia també d'aquest Consell de Ministres, de la determinació que pugui prendre el Consell de Ministres, que té, jo crec, les mans ultralligades, una banda pel que diu Carlos Torres i de l'altra pel que li ha dit la Unió Europea, que li ha dit, compte, a veure què fas, que a veure si no acceptes directives europees o vas en contra de directives europees en funció de la decisió que prenguis. A tot això, doncs, Carlo Torres ha dit que només pot mantenir o suavitzar les condicions imposades per la Comissió Nacional dels Mercats i les Competències, aquest Consell de Ministres, que no pot anar més enllà, en contra del que diu el que deia ahir el conseller delegat de Banc Sabadell, el César González Bueno, que deia endurirà les condicions i, per tant, el BBVA acabarà dient que no ho accepta. I d'altra banda, també hi ha polèmica en aquest cas o queixes per part que el fet que doncs, el Sabadell es plantegi vendre el TSB, la filial britànica, enmig d'aquesta OPA, que li donaria doncs, més capacitat per repartir dividends, que és ara una mica l'operació que està fent Banc Sabadell, que és intentar repartir el màxim de dividends entre els seus accionistes, perquè l'altre aspecte final, on li ho deia ara l'Isidre, no? Que era un serial televisiu que li quedaven alguns capítols, i deia l'últim serà veure quina és l'oferta definitiva que faci el BBVA i la decisió que puguin prendre els accionistes, perquè amb la primera oferta que va fer el BBVA ara mateix econòmicament no sortia a compte vendre les accions, i ara per tant doncs, hi ha aquest marge de maniobra. Sílvia, com segueixes aquest serial antropològicament?
No, parlant? No, crec que ja he deixat de seguir-lo. Ara ja l'únic que vull és la temporada final, ja. Estem esperant. Bueno, és que jo crec que això estava cantat. O sigui, al final es farà el que digui Brussel·les. Vull dir, no hi ha gaire marge més. I Brussel·les...
Ja ho ha dit.
Ja ho ha dit. Per tant, una mica sabem com s'acabarà. No sé que hi hagi un gir de guió. Em sembla que poca sorpresa fins aquí. Ja hem dit reiteradament en aquesta taula durant aquests anys que ens semblava una malíssima notícia per la concentració de capital financer, etc. Però també ens parla de la feblesa que en realitat tenen els governs dels països per contrarrestar els interessos dels mercats. I és que poca cosa més es pot afegir. No crec que hi hagi massa sorpresa més. Crec, eh? I també dic que en el context de la crisi política que hi ha en aquests moments, potser això es fa servir per desviar una mica l'atenció, però poca cosa més.
Roger.
Jo crec que, ostres, aquesta, la feblesa ara del govern, jo crec que ens perjudica, com a, si ens posem amb la samarreta de que volem que el Sabadell segueixi, d'alguna manera, perquè jo no entenc una forma de competència... És a dir, que al final hi hagi tres entitats bancàries en un sector com el bancari, ho trobo espantós. Esperem que aquesta feblesa del govern no ens perjudiqui més i que d'alguna manera el BBVA no pugui tirar endavant la OPA.
Tu realment, perdona, tu creus que això no passarà?
Que l'OPA no passarà?
Sí.
No, jo no crec que estigui escrit, és a dir, jo puc pensar que no...
No, ho dic perquè ara ja estem en un moment en el que hem de fer doncs apostes per quan, per la...
Els
per
governs,
la,
sí, els governs
per
espanyols...
Final, per quan, com
no els diguis a les cases d'apostes, que jo
sí,
ho veig.
Sí, no, segur, quan jo també ho veig.
Quan han volgut han intervingut, és a dir, me'n recordo molt amb la... Quan es volia comprar Endesa, no?, per part de gas natural i va haver-hi tota una ofensiva d'estat contra aquesta compra, no?
Quan sí, però ara l'Estat està en hores molt baixes.
I l'Estat potser està a l'altra banda, sí.
No ho sabem.
No ho sabem.
No, el que està clar és que Brussel·les ja ha tocat el crostó, que des del Banc Central Europeu hem sentit a parlar molt a Luis de Guindos, com a vicepresident del Banc Central Europeu, dient que no hi havia res en compte d'aquesta operació i no en tenia, doncs, perquè hi podia haver un debat, també criticant que s'hagi portat al Consell de Ministres. Per tant, embolica que fa fort, o no? O ja està triat,
i
no sé.
El que dic cada vegada que tractem aquest tema,
un segon,
dic que, si us hi fixeu, continua l'operació de propaganda amb anuncis televisats, sí, de ràdio, o sigui que aquí sabem molt bé com acabarem, crec, eh? però s'admeten apostes per la resolució del serial. Perdona, Isidre.
No, jo dic, com que jo no soc creient, no crec res. Però sí que considero...
Manca, que no
sí
que considero, creient, pots creure, no?
No, jo considero, no crec, considero. Sí que considero que al darrere realment és un vodevil, hi ha un teatre, vull dir, un serial televisiu, mai millor dit, perquè sembla ser que es discuteix més en els anuncis un darrere l'altre de la televisió que no pas doncs, on s'ha de discutir. Però vaja, és el que hi ha, no? Jo ja ho vaig dir una altra vegada, nosaltres sempre estem en contra de l'OPA. Per què estem en contra de l'OPA? Primer, perquè considerem que no hi pot haver grans monopolis en cap sector, ni el bancari, ni l'elèctric, ni el gas, ni res, ni pot haver grans monopolis que es decideixen i fan el que els donen la gana, en contra de la ciutadania. Segona, i aquí no se'n parla mai, clar, i al darrere hi ha milers i milers i milers de persones acomiadades, i no en parlem. Això els anuncis de la televisió no ho diuen.
No.
De dir, escolti, no sé què, no sé quantos, i fotrem fora no sé quanta gent. Es perdrà servei, atenció, a la ciutadania. Vull dir, la gent que té doncs, els diners allà i vol anar al caixer, això anirà pitjor. A les petites empreses també els anirà pitjor, no? Per tant, sempre ens hem posicionat en contra de l'OPA. Ara bé, ja ho vaig dir també una vegada aquí, perdoneu, en tots aquests accionistes que estan en contra, tots són anticapitalistes, perquè això, al cap i la fi, és una passa més del capitalisme. Si vols, el capitalisme salvatge, no? Vull dir, de que el gran es menja el petit i aquí s'ha acabat, no? Per tant, clar, com que tothom està a favor del capitalisme, tothom està a favor d'això del mercat, el govern, que és el gran defensor del capitalisme i del mercat, no pot actuar en contra d'una jugada entre capitalistes. Val? I, per tant, ho té molt difícil. I jo no crec que... Bueno, hòstia, m'he equivocat. Jo no considero que... jo no considero que sigui un problema de crisi política, que això ajudi o no ajudi. En tot cas, només li faltaria a Pedro Sánchez que li portin el BBVA, el portin a la justícia per impedir o per posar unes condicions inacceptables a l'OPA, no? Bé, és tot un espectacle.
Per tant, té les mans lligades.
Bé, no té les mans lligades, que no pot fer res. Vull dir, mira, esclar, és que no pot fer res. Vull dir,
crec que sí, que poden fer.
Poden, diguéssim, posar unes condicions més difícils, poden posar unes condicions més que els dividends siguin més elevats, tal i qual. Poden fer coses aquestes, però no poden impedir que l'OPA estigui endavant. No pot fer. Com a govern, no pot fer. El govern pot gestionar, però el govern no és entre privats, perquè estem parlant d'operacions entre privats, no estem parlant de... Tu traies l'altre exemple del gas, estem parlant d'una empresa pública i una empresa privada. Aquí estem parlant de dues empreses privades.
No, Endesa eren dos... Endesa i Gas Natural ja eren privades, les dues.
Bé,
I ara Telefònica, Aràbia Saudí vol entrar Telefònica, el govern intervé.
Amb una part molt important d'accions públiques, encara, quan es va passar això. I en aquest sentit són dues empreses 100% privades, vull dir, i el govern davant d'això poca cosa hi pot fer més enllà d'imposar o d'exigir o de reclamar unes condicions més dures perquè la cosa sigui més difícil, però no ho pot impedir. Ara bé, aquí estem. I en el cas de Sabadell, doncs el Banc de Sabadell el que procura és rentar-se la cara per diversos motius. Primer, perquè doncs, la gent que té accions a l'OPA, al Banc de Sabadell, doncs, davant de l'OPA, doncs, sigui més favorable en contra, i després no ens oblidem, rentar-se la cara per haver-se emportat la seu social amb el 155, Alicante, i que ara ha tornat també per tenir la cara més neta, no? Per tant, aquí hi ha molta operació de màrqueting, hi ha molta operació perquè doncs, els accionistes doncs, es decantin, i en definitiva jo penso que el que estan buscant és que les accions pugin i cobrin més dividends a l'hora de l'operació, a l'hora de l'OPA.
Ara que recordaves el canvi de seu, és també un recordatori de que el govern, quan quan li dona la gana té unes palanques de pressió fortíssimes i és capaç de moure les seus, les seus a fora de Catalunya. No ho va aconseguir amb les multinacionals, només ho va aconseguir amb les empreses nacionals, però tenen aquestes palanques de poder. Jo crec que sí que...
Diferent, el cas és diferent.
Per exemple, el govern central sí que es fica si Telefònica entra accionariat d'Aràbia Saudí o no entra, i actuen, i nosaltres estem a la zona zero, a l'epicentre zero de... d'aquesta operació, el que afecta al monopoli, perquè nosaltres, el BBVA ja es va menjar a Caixa Sabadell, totes les altres caixes que estaven a Munim, que també tenien força presència a la ciutat, s'ho van menjar, ara es menjaran al Banc Sabadell, és a dir, acabarem... Nosaltres sí que estarem en un monocultiu a nivell de ciutat bastant bèstia.
No, de fet, l'altre dia em sembla que era Sabadell Comerç Centre, una entitat comercial que apuntava que s'està parlant ja amb els comerciants perquè comencin a buscar, perquè diu normalment la gent acostuma a operar amb dos o tres bancs i és molt tradicional a Sabadell que haguessis treballat amb Caixa Sabadell i haguessis treballat amb Banc Sabadell, i per tant t'has trobat que un se t'ha convertit en BBVA si no has marxat, que pot haver-hi gent que hagi decidit doncs fer el pas, i que Banc Sabadell se't pot tornar i pots estar treballant per la mateixa entitat, i clar, això com a client doncs no t'interessa, no? I per tant
jo vaig marxar al Banc Sabadell amb el 155, vaig anar a la Caixa d'Enginyers, que és una entitat perfectament solvent.
Sí, sí, no, jo no entro en les decisions personals de cadascú, no? Però sí que explicava que es donen casos, crec que era el Jordi Obradors, no sé si ara coincidies amb ell a la tertúlia el dia que ho explicava el Jordi.
Sí, exacte.
Que deia, doncs, que clar, podia a nivell comercial o a nivell empresarial, doncs es donava una casuística que des de les entitats comercials i des de les patronals de les petites i mitjanes empreses s'estava recomanant, no?, davant del que podia venir, doncs que si més no, que es comencés a analitzar el mercat per veure quines opcions hi havia.
Hi ha un tema que tampoc surt mai i que jo també el reclamo, i que els governs, si tan preocupats estan doncs per aquests monopolis, per què no fan una banca pública? Per què no fan una banca pública? I que tots aquests mils i milers de beneficis que obtenen la gran banca, per què no els reverteixen a la societat? Clar, és que estem, això, el que deia abans, estem en un món capitalista i, per tant, aquí, doncs, que se sàpiga qui pugui, no? Una solució per evitar aquest tipus d'operacions i per tenir un millor servei a la ciutadania i un millor servei doncs, a les petites i mitjanes empreses, doncs seria una banca pública, una banca pública que funcioni. Ah, però això no interessa, perquè llavors entraríem en competència amb els privats, que és l'objectiu principal de determinats governs que es diuen molt progressistes, molt, molt progressistes, però sempre defensem els interessos dels grans monopolis i els interessos privats. Mai defensem l'interès públic.
I... ara, seguint el fil a Sabadell, una mica el que ha passat amb la Fundació La Caixa, no? Que al final, bueno, anant mantenint... Sí, Fundació Caixa Sabadell. Ara també, a veure, el conveni, quan parlàvem abans d'això, del projecte museístic de la plaça del Gas, no? És a dir, hi ha un conveni amb Banc Sabadell, també...
Amb la Fundació.
Bueno, a veure com quedaria tot això,
jo li
no?
vaig preguntar a l'alcaldessa en una roda de premsa, jo personalment vaig fer la pregunta, i ella va dir... que en principi tot tirava endavant, perquè en cap moment, en les reunions que va dir que s'estaven fent, en cap moment havia planat l'OPA com un moment que pogués fer perillar el projecte. Però és cert que l'altre dia, no recordo on, sí que vaig sentir-la ja no dir-ho de la mateixa contundència. Mm-hmm. Clar, al final...
Sí, no, i la ciutat en aquest tema ha perdut molt i encara pot perdre més. És a dir, encara que sigui patrocinis privats que queien a la ciutat a nivell esportius, a nivells culturals, tot això hem perdut molt i encara podem perdre més amb l'OPA.
A mi m'agradaria afegir, si us sembla, a veure, aquí diguem-ne que hi ha diversos àmbits en els que sí que poden intervenir els governs, és igual que es tracti d'empreses privades i de les empreses privades per excel·lència en el capitalisme financer, com és la banca, no? I és el que estàvem dient, per una banda, potser és l'èmfasi que estàveu posant vosaltres en les alternatives per la petita i mitjana empresa, sobretot, no?, per operar amb diferents entitats, per avantatges evidents, però l'afectació en les treballadores i els treballadors, i aquí sí que hi ha, naturalment, un marge d'intervenció dels governs. Potser, atesa la fatalitat, sí que hauríem de centrar l'exigència en què passa amb la intervenció que haurien de fer en com queda els treballadors i treballadores amb l'absorció, compra, OPA, o com li vulguem dir, o robatori, no sé. De totes maneres, aquí els accionistes no perdran. O sigui, aquí els accionistes no perden mai. Ja faran el possible perquè sigui així. I que haguem de dependre de patrocinis privats, doncs tampoc seria una solució. El que deia l'Isidre sobre la banca pública és que estem en un moment en el que jo crec que hi ha tota una generació que no ha sentit ni tan sols a parlar d'aquesta possibilitat. O sigui, deuen pensar que és un oxímoron, no? I que no és possible. Està bé també com a oportunitat per tornar a posar sobre la taula conceptes de l'esquerra, que els propis governs d'esquerra sembla que, o entre cometes d'esquerra, han oblidat, no? Em sembla important.
A Catalunya hi havia, la, és a dir, a través de l'Institut Català...
No dic-ho.
De l'ICO, es volia bueno. Refer una banca pública, però sí. Aquí xoques molt amb les competències de l'Estat i xoques molt amb les...
Bueno, això és el que penseu els indepes, els federalistes, pensem una altra cosa.
Què penseu els federalistes?
Que ara resultarà que ve del lloc on es prenen les decisions, però sí, bueno, és igual.
D'on es prenen les decisions?
No. Un altre dia parlem d'aquest tema.
On volen portar el Sabadell, els federalistes?
Però, escolta,
on pensen que anirà el Sabadell?
No crec que hagin fet una declaració, ni estic al dia, ni és el meu àmbit de treball. Només vull dir que tenim uns àmbits de pressió i són aquests els àmbits de pressió. Ara dir, és que com que no ho fem aquí, per això no tenim la banca pública. A veure, de veritat, és que no va d'això.
Bé, potser sí que va una mica d'això. Jo el que volia dir és que en tot cas considerar el PC o PSOE i d'esquerres
i els governs autoidentificats com a progressistes.
I pensar que pugui, diguéssim, optar cap a una banca pública és molt pensar, perquè precisament...
Però jo no he dit això, Isidre,
no? No, ho dic jo. Per dir que pensar que pugui anar per aquí, perquè el PSOE, si té alguna cosa al darrere, és que ha sigut el primer que va privatitzar tots els sectors nacionals.
Sí.
De la telefònica, des del gas, des de la naval, des de la siderúrgia, el senyor Felipe González és el rei de les privatitzacions, i per tant... tenen el PSOE té ploma a l'ala, si ha de pensar o hem de confiar en ells, diguéssim, de cara a reforçar el sector públic i tots els serveis públics. Malament anem.
Sí.
Va, deixeu-me anar perquè podíem estar 3 hores.
Aliat amb la dreta catalana sempre. Vull fer la postilla, Vull fer la postilla, per descomptat, la dreta, de tot arreu, inclosa la catalana, que ha governat aquí més anys que ningú.
I tant. Vale. Això per descomptat.
Dit.
Perfecte. Matís de la Sílvia apuntat i fet. Ja sabeu que veniu aquí a matisar el que considereu que heu de matisar. A veure, l'IS Global, l'Institut de Salut Global, ha fet un estudi analitzant diferents poblacions d'entre 200.000 i 500.000 habitants, diguéssim, d'arreu d'Europa, i ha establert com una espècie de barems. En total són 917 ciutats europees, i situen a Sabadell en la sisena posició dins de les ciutats de mida mitjana de tot l'estat, i a escala europea tanca el top 20 de les ciutats de la seva dimensió i se situa a la posició 102 del rànquing total, més enllà de les ciutats més petites o menys petites. Què fan? Bàsicament analitzen 13 indicadors dividits entre 4 grans àrees, que són el disseny urbà, l'accés als espais verds, el medi ambient i el transport. En el millor bloc on està situat és en el disseny urbà, fregant el 10 en la compacitat, que és un concepte similar a la densitat de població, perquè no és una ciutat ni molt densa ni massa dispersa, per tant se situa en un bon escenari. Destaca també el desenvolupament de mitjana altura, ja que la majoria dels edificis tenen menys de 5 o 6 plantes, no són edificis molt, molt alts, però suspèn, per exemple, en permeabilitat, que vol dir que hi ha massa superfície a la ciutat construïda amb ciment o asfalt. Tot i això, pel que fa a l'accés als espais verds, treu un notable en l'accés a les grans àrees, perquè 3 de cada 4 sabadellencs tenen accés a un ràdio de 2 quilòmetres del seu domicili a un espai verd. Suspèn en verdor circumdant, perquè menys d'un 30% dels sabadellencs viuen en una zona que compleix els valors objectiu de vegetació, i els resultats més baixos són en qualitat de l'aire, que és el pitjor indicador de tots, en 1,9 punts, analitzant les partícules de diòxid de nitrogen, i també en les partícules en suspensió. Tampoc en la categoria de transport, perquè el 56% de la població té una parada d'autobús a 300 metres de casa i la resta ho té més lluny. I només hi ha un 13% d'infraestructures per caminar i un 6,7% d'infraestructures per anar en bicicleta. Ara bé, el llistat global i altres ciutats vallesanes, i totes elles estan per darrere. Sant Cugat està per darrere de Sabadell, Terrassa també ho està. De fet, Terrassa està a la posició 575, si Sabadell era la 102, Rubí a la 676 i Cerdanyola a la 715. A partir d'aquí sé que són aquestes dades que és com una mica difícil d'analitzar, però segur que alguna cosa us surt i veig que l'Isidre porta els gràfics impresos i tot i per tant s'ho ha mirat superbé.
Superbé.
Per tant, Isidre, endavant, arrenqui-vos.
Bé, en primer lloc dic que és un estudi molt interessant, un bon estudi, que està molt bé i que en definitiva reflecteix la ciutat que tenim, no? És veritat doncs, que tenim una estructura de la ciutat, de la URB, doncs, que té unes condicions, podríem dir, més o menys acceptables. Gràcies a què? Gràcies a que hi ha un pla general urbanístic que es va fer doncs, en el seu moment, en què va decidir, com a norma general, que la ciutat no podia créixer gaire més del que ja tenia construït i, per tant, havien de compactar la ciutat i no fer una ciutat extensiva. Uh-huh. Per tant, aquest és un tema fonamental amb la qualitat de vida de les ciutats, no? Però, esclar, amb això no n'hi ha prou. Amb això no n'hi ha prou. Però suspenem, i abastament, amb el tema de mobilitat, amb el tema de bicis, amb el tema d'anar a peu, amb el tema del transport col·lectiu, suspenem. Amb el tema de la qualitat de l'aire, de partícules en suspensió i de diòxid de nitrogen, no suspenem, és que ens donen un càtia absolut. ¿Vale? Perquè hem de recordar que Sabadell és de les ciutats amb uns índexs de contaminació més alts de la regió metropolitana. No? I jo diria que molt satisfets no podem estar, perquè és veritat doncs, que a nivell del Vallès altres estan pitjor, no és Terrassa, que està gairebé ni surt, perquè
està... S'ha de celebrar, també, sempre, Terrassa,
per Mateu. Els hem d'animar que millorin, també, no? Està exactament a la posició 575, ells sabran per què, però jo penso que el que ha de servir aquest estudi és per donar-nos un toc d'atenció de cap on volem que vagi la ciutat i cap on volem i que el govern cap a on sembla que vol que vagi, no? Que pel que sembla no vol que vagi a millor, sinó que vol que vagi a pitjor. I aquest és el gran problema que tenim a Sabadell. Respirar aire net és un dret. Ens ho recordava fa una setmana amb l'acte que es va organitzar al Col·legi d'Advocats el catedràtic Jordi Sunyer, que és de les eminències més importants que hi ha en el país, no només del país de Catalunya, sinó el país estat espanyol, en relació a tot el problema dels contaminants i tot el tema, no? I l'aire que respirem a les ciutats no és un aire sa. I no hem de deixar de recordar que el tema de la contaminació és el principal problema que avui en dia tenim a nivell, bé, en tenim d'altres no, però a nivell, diguéssim, de qualitat de vida, és un dels principals problemes. Hem de pensar que la contaminació atmosfèrica prové un 40% del transport, i dintre del transport el 70% ve dels cotxes, cotxes i motos, no? I que afecta especialment els pulmons, vull dir, però no només els pulmons, sinó que també afecta la pell, afecta els ulls, afecta el cervell i sobretot també afecta doncs, a les dones embarassades i els fetus, no? Ells ens recordava, el Jordi Sunyer, que el món cada any moren prematurament 10 milions de persones, a l'àrea metropolitana de Barcelona 3.200 persones i a Sabadell ens toca una quota de 300 persones que cada any moren prematurament degut a la contaminació atmosfèrica. No? I per tant, el que hem de veure és què fem per millorar això o si el que volem fer és encara empitjorar més la situació, que sembla que és l'objectiu del govern actual.
Va, que si no la resta no tindrem temps d'opinar. Sílvia, després el Roger.
Val, doncs jo estic d'acord, a mi em sembla que són estudis essencials, sobretot també, primera, perquè ens podem comparar, perquè els indicadors estan molt ben construïts, estan molt ben validats, no són bolets, són periòdics, i això també et permet fer una estimació longitudinal de com van evolucionar els diferents indicadors, i sobretot perquè tenen una funció que no l'haurien de tenir, però que la tenen, perquè no hi ha cultura de l'avaluació de l'impacte de les polítiques que es porten a terme. Llavors, en absència d'aquesta cultura de l'avaluació de l'impacte de les polítiques que es porten a terme, tenim doncs, indicadors com l'IS Global que ens permet fer aquesta avaluació. I deia una cosa a l'Isidre que em sembla de la més rellevant, perquè hi ha els indicadors, diguem-ne, temporals del moment, no? de context, però hi ha els que són el que ens permeten fer aquesta avaluació a llarg termini, com el Pla General Urbanístic, és a dir, les decisions que prenem avui no tenen un impacte per avui, sinó que tenen un impacte per d'aquí 50 anys. Aleshores, és justament imprescindible que també siguem conscients de quins indicadors són clau a l'hora de prendre decisions que tindran aquest impacte a llarg termini, no? I llavors, no hi ha una manera millor per avaluar si s'estan fent les coses bé o no que tenir aquest tipus d'estudis, no? A mi em sembla que és molt clar i continua sent molt preocupant la qüestió de l'aire. La qüestió del transport la gent no la viu tant, perquè tot i que és greu i els indicadors són clars, Sabadell té l'avantatge de la seva orografia. És una ciutat plana, lleugerament inclinada. En altres ciutats, la qüestió del transport es viu d'una manera més present per les dificultats d'anar caminant, de caminar-la, d'anar pels llocs, no? Llavors, això fa que no hi hagi tanta consciència d'aquesta necessitat d'una major integració i millor articulació del transport, no? Però vaja, molt interessant que tinguem l'estudi. No hauríem de fer allò de i Portugal i Malta, quina puntuació han tret, eh? No es tracta de dir, que bueno, com que Terrassa va fatal i som la millor del Vallès, això ja està, no? No, això no. No, home, esclar que no. Tenir en compte aquest indicador a llarg termini, o sigui, ara ens estem beneficiant d'unes decisions ben preses en un moment concret, perquè aquest indicador que costa de pronunciar, la compaxitat, és que és molt important. És realment una cosa que no en som conscients del fet de que no hi ha espais morts entre barris. N'hi ha, i a més tenim vies que retallen i segreguen. Però en comparació amb altres ciutats, això sí que és realment un molt bon resultat d'aquelles decisions que es van prendre. Però el tema de l'aire hauria d'estar a sobre de la taula, i ara el que hauríem de veure és, quan l'Ajuntament té aquest retrat de la ciutat, què pensa fer? Com pensa posar-hi remei en aquells aspectes en els que sortim pitjor i en els que no sortim tan bé també, perquè sempre s'ha d'anar millorant, no? Hi ha alguna reacció municipal respecte als resultats de l'estudi d'IES Global? Jo no els conec.
Ja t'ho diré jo.
Roger, va, que em queden 5 minutets.
Sí, a veure, jo el resum que faria de l'estudi és que Sabadell té una bona estructura, que no tenim unes barreres geogràfiques grans, i històricament ha quedat una ciutat ben esponjada urbanísticament, i aquests són indicadors que traiem molt bona nota. Però després, gestionar aquest bon esquelet que té Sabadell, és a dir, ho fem fatal, perquè tots els altres indicadors de mobilitat, tenint aquesta bona estructura, tenint aquesta ben repartida la ciutat, ben equilibrada, després resulta que en zones caminables, en facilitar la mobilitat més sostenible, qualitat de l'aire, ho tenim fatal. És a dir, d'alguna manera tenim un molt bon esquelet, molt mal gestionat. És a dir, és raro, no?, que aquests indicadors, que és un regal que ens ha donat al llarg termini, no el sapiguem aprofitar en gestionar el dia a dia molt millor. I els pitjors indicadors que traiem, a permeabilitat, a la verdor circundant i tal, són els que més ens afectaran ara amb aquestes onades de calor que estan venint aquest estiu, que l'estem vivint ja. I són indicadors que ens situem molt malament davant d'aquesta emergència climàtica, que aquest estiu la patirem especialment.
Jo diria, contestant una mica la pregunta que feia la Sílvia, tenim un problema. Vull dir, el govern actual de Sella és un negacionista climàtic. Vull dir, tot i que signen declaracions contra el canvi climàtic, tota la seva política és a favor del canvi climàtic i per perjudicar la qualitat de vida dels sabadellencs i sabadellenques. Què fem? Home, el primer que ha dit ara la senyora alcaldessa és de que, si traiem l'estació de mesura de contaminació d'allà a la carretera de Prats, és el mateix que ja va intentar fer el seu pare polític, el senyor Bustos, de treure-la. Matem el carter. Hi ha una mala notícia, hi ha una estació que mesura uns índexs de contaminació que no ens agraden, la traiem, no? Matem el carter de la mala notícia. Què vol fer? Vol treure cotxes o vol posar més? Vol fer el quart cinturó? Més cotxes. Vol fer la ronda est? Més cotxes. Més contaminació? Més morts. Hem fet una zona baixa d'emissions de broma, i que a més ha tingut ha tingut la barra de dir que, bueno, i que a més no multarà i no sancionarà les persones que hi entrin, val? Imagina't quin interès. Vol fer un pàrquing soterrat al centre, eh? Si en tenim un, el vol doblar. Per tant, més cotxes, més contaminació a dintre d'una zona de baixes emissions. Això ja és el cúmul dels despropòsits. Vol omplir un Ripoll d'activitats i cotxes. Per tant, està tallant més arbres dels que posa. Per tant, Sílvia, dius, davant d'això, el govern té aquests índexs, què farà? Tenim un pla de mobilitat urbana que es va aprovar, que diu que s'han de fer accions a favor de la mobilitat sostenible i de treure més cotxes, no fer res. Tenim un pla específic de mobilitat del Vallès que diu s'han de treure cotxes, hem de baixar la contaminació, hem de fer més transport col·lectiu. Heu sentit mai l'alcaldessa reivindicant el tren a Castellà del Vallès? Perquè la gent tingui el dret d'anar en transport col·lectiu de Castellà a Sabadell o Barcelona, allà on sigui. No, només fa rodes de premsa i renders pel quart cinturó. Més cotxes, més contaminació, més morts. I aquest és el model.
Hem d'acabar, Isidre.
No ens enganyem.
Per això esperem a veure si això fa reaccionar. També seria una manera de...
No, i tu també, deus ser creient també.
No, jo no sóc creient.
Jo crec que ells creuen firmament amb la cultura del cotxe. D'alguna manera no volen prendre cap decisió impopular contra
precisament per això l'impacte a llarg termini de decisions ben preses fa 40-50 anys doncs és una de les qüestions més importants dels resultats d'aquest estudi.
D'aquí 50 anys ja veurem les decisions que han pres.
Vinga, va, jo no hi serem.
Què hem d'acabar?
Ningú ho nega,
Què hem d'acabar? Va, escolteu, per cert, si no sabeu què fer aquest migdia, a les 12 comença l'Ou com balla Sant Fèlix, que no m'ha donat temps de comentar-ho en tertúlia.
És el xocolata, no?
Estàvem esperant.
No, és un ou de veritat, no?
Sí, buit foradat.
Buit foradat?
Buit i foradat, amb un tap de cera.
Si és que saps de tot, Isidre, ho veus o no?
Home, jo llegeixo.
És que és un jubilat que aprofita bé el temps, no com altres.
Sí, ja ho sabia abans.
El buiden, el foraden i li posen un...
I s'ha de posar una mica d'aigua a dintre, sí. Perquè sempre caigui, diguéssim, per la banda del pes.
Opa.
Sí, el que no saps, això.
No, escolta,
és que els creients, és un tema dels creients.
Jo estic predisposant a aprendre, sempre predisposant a aprendre.
Sí.
Gràcies.
El que no està clar és... Quin origen té això?
Ah, vinga.
D'això en parlarem un altre dia.
Itàlia,
sí, nosaltres estem dient Itàlia, però vaja. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat, que em despisto.
Vinga,
que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.
Tornem demà puntualment a les 8. Adéu.